Podcast Matí, amb Mireia Sanz.
Sabadell Centre de Cultura és un dels temes destacats del ple municipal d'aquest dilluns. La sessió de debatre sobre el canvi d'usos del pla general de l'entorn de la plaça del Gas per passar-los a usos culturals i museístics. Un pas més per materialitzar les actuacions que han de permetre que l'emplaçament es converteixi en la seu dels museus de la ciutat. Un ple que, a més, ha de debatre les mocions dels grups municipals i també de l'associació Viula, que vol posar damunt la taula la necessitat d'una Sabadell més inclusiva. Un dia en què l'atenció també serà al carrer on els sindicats majoritaris que representen els funcionaris de l'Ajuntament protestaran a partir de les 5 de la tarda per demanar al govern que s'assegui a negociar el conveni i a millorar les condicions laborals dels treballadors. És un dels temes destacats del Notícies Matí d'aquest dilluns 30 de juny, que compartim amb la Rocío García, el control tècnic.
Titulars.
Un dilluns en què escoltarem valoracions sobre el funcionament dels actes del Dia de l'Orgull, que s'han tancat aquest diumenge amb una visita guiada als fons del Museu d'Art des d'un punt de vista igualitari. Les barraques de Festa Major mantindran la ubicació a l'aparcament de Can Feu Gràcia, un espai que l'any passat va convèncer a la Comissió de Festes Populars, que aquest any afronta unes barraques polítiques i de lluita contra el feixisme. Ho ha explicat Adrià Sant Miguel, de la Comissió de Festes Populars.
La reacció de l'extrema dreta és quelcom que ens preocupa, i amb aquest lema volem d'una banda expressar la necessitat de posicionar-nos, no, dels diferents espais en clau clarament antifeixista, i també volem interpel·lar la resta d'actors, diguéssim, tant institucionals com no institucionals, perquè també clarament es posicionin en la banda antifeixista.
A més, les barraques han donat a conèixer part del cartell amb Esbatlana divendres, Després de Ferro dissabte o Boom Boom Fighters diumenge. En cultura passarem revista a dues cites d'aquest dilluns a la ciutat. A les 8 del vespre, al Casal Pere Quart hi haurà un concert del trio Fortuny i Inés Cuello, repassant peces de música clàssica, però també de tango. I a les 9 hi haurà un concert d'increixent del Fresh Festival en el marc del 10è aniversari del conjunt coral, que va a la recerca d'una sonoritat més moderna. En esports, el Centre d'Esports Sabadell ha comunicat les baixes de dos jugadors en les últimes hores. Miquel Ostrell i Ryan Bakayoko deixen la disciplina arlequinada en un dia en què es preveu que es coneguin més sortides, ja que avui, 30 de juny, és la data límit oficial dels contractes que acaben. Un cap de setmana en què s'ha confirmat també la renovació d'Albert Oriol Zurri per les dues pròximes temporades.
Notícies Matí. Els serveis.
Comencem amb la plana de serveis, aquesta hora pendents de la previsió meteorològica, en un dia en què es preveu que les temperatures tornin a ser molt altes, tenint en compte que estem en un context d'altes temperatures i de plena onada de calor. Què ens espera per les pròximes hores?
Bon dia, comencem una nova jornada marcada per les altes temperatures ja de bon matí, i és que estem tenint unes nits de difícil dormir amb unes mínimes realment molt altes, sobretot concentrades a la línia de la costa, amb valors a primeres hores del matí que ronden entre els 23 i 25 graus. També tenim una punta de mínimes ben altes al nord de l'Alt Empordà, que estan registrant al voltant dels 29 o 30 graus, per exemple, a la zona de la Jonquera. Les màximes també es dispararan, sobretot fins als 40-42 graus al sud de la Plana de Lleida o també a la comarca de la Ribera d'Ebre, però aquestes temperatures també es dispararan a la Catalunya central o també a l'interior de les comarques gironines. Tot plegat amb un matí molt assolellat i de cara a la tarda aparició de ruixats, sobretot que afectaran a l'Alt Ripollès i també a l'Alta Garrotxa, que anirien acompanyats de tempesta.
I com tenim aquesta hora les carreteres catalanes? Per saber-ho, el que fem és anar fins al racó on tenim a la Carla Buigas. Carla, bon dia.
Bon dia. Retencions d'hora punta d'àrea metropolitana de Barcelona, l'accés per la C-58 i per la B-20, també el Vallès, i afectacions a la C-58 a Sant Quirze en direcció a la T-7 i a la mateixa P-7 al punt de Barberà en direcció nord i a la Roca en direcció Tarragona. També es formen cues a la C-59 des de Caldes de Montbui i a la C-16 als túnels al punt de Sant Cugat en direcció Barcelona, com també el Baix Llobregat. I afectacions a l'autovia 2 i a la B-23, 9 quilòmetres de lentitud des de Pallejà i des del Papiol fins a Sant Joan d'Espí, 5 quilòmetres a la C-30 entre Gavà i Sant Boi. També estem pendents de la P7 a l'Arbós, es talla un carril en sentit sud per la retirada d'un vehicle, i a la demarcació de Lleida s'ha habilitat un pas alternatiu a la C26 a la Sentiu de Sió per un accident. A les rondes de Barcelona també hi ha retenció a les dues vies en sentit Llobregat i al tram del Bon Pastor per sortir de la ciutat. És tot des del RAC. Bon dia.
Comencem el repàs a les qüestions destacades del dia, quan passen 5 minuts del punt de les 8 del matí. Dilluns de ple municipal, sessió carregada de punts a l'ordre del dia, i on, entre d'altres, es debatrà sobre el nou projecte de Sabadell Centre de Cultura, amb una modificació del Pla General d'Ordenació a l'entorn de la plaça del Gas. El ple, però, també estarà marcat per una protesta de funcionaris a plaça Sant Roc, coincidint amb la sessió. Comencem per la part més política. El ple municipal farà un pas més aquest dilluns a la tarda per avançar en el projecte del Sabadell Centre de Cultura, la iniciativa museística que es vol fer al voltant de l'antic Museu del Gas. La sessió haurà de debatre i aprovar amb tota probabilitat una modificació del Pla General Municipal d'Ordenació a l'entorn de la plaça del Gas per dotar els equipaments de qualificació cultural. D'aquesta manera, el govern de Marta Ferrés vol continuar avançant en el projecte per convertir l'illa entre l'antic Museu del Gas i la Casa Grau en un espai museístic que inclogui la història de la ciutat, però també els vestits que formen part de la col·lecció Montpalau. El ple, però, tindrà una part destacada d'emocions dels grups municipals i les entitats. L'apartat l'estrena aquest vespre l'associació Viula, que presenta un redactat per una ciutat més inclusiva. D'altra banda, Esquerra Republicana presenta una moció per instar el govern espanyol a retornar la caserna a la ciutat, tot basat en l'acord dels republicans i l'executiu de Pedro Sánchez al Congrés. Ho explica el portaveu d'Esquerra, Gabriel Fernández.
Perquè l'acord que va tenir el grup parlamentari al Congrés d'Esquerra Republicana amb el govern del Partit Socialista Obrero Espanyol es compleixi. I això vol dir que, acabada la via de la judicialització, ha arribat el moment de que arribi l'acord, que se cumpla l'acord de los presupuestos del 23.
A més, els republicans, la Crida i els comuns presenten un text conjunt en favor de la marea pensionista. I els anticapitalistes porten una moció per posar en marxa un pla d'actuació per preservar el patrimoni arquitectònic. Resumit el text, el regidor de la Crida, Guillem Fuster.
El que venim a proposar és planificació, seguiment, reiteració dels usos després d'una rehabilitació d'aquest patrimoni i, si s'escau en aquells patrimonis i en aquells usos de caràcter privat, aplicar un caràcter sancionador per tal que aquest patrimoni no desaparegui.
D'altra banda, els comuns porten una moció per posar en marxa un servei de bus nocturn a Sabadell. Per això volen començar una prova pilot de cara als caps de setmana que podria semblar-se al model que s'aplica durant la Festa Major. Joan Menen és el portaveu.
Per tant, el que hem demanat a través d'aquesta moció és que hi hagi una prova pilot, especialment a les nits del divendres i dissabte del cap de setmana, per valorar l'impacte que pot tenir aquest servei i, per tant, en funció de les conclusions d'aquesta prova pilot, s'opti per tenir un servei estable de transport públic nocturn.
Una sessió en què Vox també presenta moció al ple, en aquest cas la formació d'extrema dreta, posa damunt la taula un text per millorar el nombre de parcs adaptats a Sabadell. Núria Cacion és la portaveu.
Exigimos que se aumente y se invierta más en este tipo de parques inclusivos. Las familias nos lo han hecho llegar, por ejemplo, las que usan sillas de rueda, que a pesar de que se vende de que hay parques, etcétera, que se está construyendo, al fin y al cabo no pueden ni siquiera montar la silla de ruedas en un columpio, por ejemplo.
Els populars, de la seva banda, volen que l'Ajuntament posi en marxa un alberg permanent per atendre els sense sostre. Ho detalla la portaveu popular, Cuca Santos.
Ya sabemos que ha habido otras iniciativas para que se haga este albergue. El ayuntamiento nunca lo ha visto necesario, dice que no cree en ese sistema. Pues que nos digan cuál cree, pero lo que no podemos tener a tanta gente viviendo en la calle.
Santos lamenta que actualment hi ha més persones sense sostre de les que hi havia en els darrers anys a la ciutat. Però, a banda de les qüestions que passin dins de la sala de plens, la sessió d'aquesta tarda estarà marcada per les protestes a plaça Sant Roc per part dels representants dels sindicats majoritaris dels funcionaris municipals. Volen pressionar el govern per tal que negociï el conveni laboral que fa més de 2 anys que està caducat, una situació que té altres derivades en la feina dels funcionaris, com ha explicat Merche Bermúdez, secretària de la Junta de Personal, formada per Comissions Obreres, la UGT, COS i l'SPL.
Exemple d'aquests problemes, falta de personal, abusos i sobrecàrregues en el treball, instal·lacions inadequades, antigues i amb un manteniment insuficient, no disposar d'un servei de prevenció amb mitjans reals per acabar amb una violència ocupacional i un estrès laboral en augment.
Una protesta a la qual també s'ha sumat el sindicat de la policia municipal, que hi afegeix reivindicacions pròpies per l'estat de la comissaria de Can Marcet, que l'Ajuntament assegura que s'està remodelant, i de manca de personal, que l'administració local afirma que s'ha anat ampliant en els darrers temps. Per tot plegat, Xavier Bartrolí, del sindicat de la policia municipal, creu que no faran més hores extres.
Ens hem plantat, no farem hores extres en tot aquest estiu. El preu de les hores extres també és irrisori. I d'alguna manera Volem que l'Ajuntament s'assegui ja a negociar amb nosaltres i ho faci de manera ràpida i que atengui les nostres demandes, que són molt justes.
La protesta es farà coincidint amb el ple municipal, que, com us dèiem, arrenca a les 5 de la tarda. Però aquest cap de setmana ha estat acompanyat de diversos actes polítics coincidint amb el final del curs polític i dels 2 anys de mandat. Vox ha fet un dinar aquest dissabte amb la militància al Vallès Occidental i ha aterrat a Sabadell després d'haver passat per Sant Quirze i Palau. El diputat Joan Garriga ha lamentat des de la ciutat que tots 3 municipis tenen elements en comú, com ara determinades banderoles.
Complenar les faroles de banderes LGTBI, com si aquest fos el problema dels ciutadans d'aquests 3 municipis. Des de Vox ho tenim clar. La prioritat dels municipis té que ser les infraestructures, la vivenda, tindrà ordenada la ciutat i no pas complenar les faroles de banderes d'un col·lectiu que no representen a tothom.
Garriga ha lamentat la llei d'amnistia i ha erigit a Vox com l'única força que pot actuar de mur de contenció contra el separatisme, també en el context, ha dit, de les negociacions entre Pedro Sánchez i Esquerra pel finançament singular. També s'ha trobat amb la militància el Partit Popular, que aquest dissabte ha fet un dinar a la seu de la Virgen de Gràcia, Campuchaner, amb la presència del diputat popular Juan Fernández, un acte que ha servit als populars per passar revista a la feina feta. En aquest sentit, la seva portaveu Cuca Santos ha lamentat que el govern ha estat estèril i ha demanat més inversió en seguretat i en la policia municipal també per combatre l'incivisme.
El incivismo, que yo siempre he dicho que es el germen de la delincuencia. Si tú a las personas que no se comportan, se comportan incívicamente, que rompen mobiliario urbano, queman contenedores, montan peleas, jaleo, si no les paras, no hay nada, que no hay ninguna consecuencia a sus actos, van a seguir escalando en el delito.
A més, la portaveu del PP ha reivindicat el bon moment dels populars, que asseguren crescut en el nombre de militants. Actualment, ha destacat Santos, s'han guanyat suports que els fan pensar en l'alcaldia. I repassem ara d'altres qüestions en format més breu. L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, declara aquest dilluns davant del Tribunal Suprem en qualitat d'investigat de la presumpta trama corrupta que gira al voltant de l'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor, Koldo García. La implicació de Cerdán al cas es va fer pública amb l'informe de l'UCO de la Guàrdia Civil, que incorporava àudios on tots 3, un triangle tòxic per la Moncloa, parlaven de diners i dones. Dilluns passat, García i Ábalos ja van comparèixer davant del jutge enmig d'una gran atenció mediàtica. La defensa de Cerdán, que va abandonar els càrrecs i l'escó deixant una enorme commoció al PSOE, és exercida per Benet Salellas, qui volia que la citació s'emetés en directe, una opció que el jutge ha descartat. I d'altra banda, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha firmat un decret perquè el país surti de la Convenció d'Ottawa, un tractat internacional que prohibeix l'ús de les mines antipersona. Ho ha anunciat a través de les xarxes socials el coronel Roman Kostenko, oficial del Servei de Seguretat d'Ucraïna. Per la seva banda, el Ministeri d'Afers Exteriors ha argumentat la decisió per les necessitats que imposa la invasió russa. I Catalunya ha celebrat més de 16.000 enllaços de parelles homosexuals des de la legalització l'any 2005 a l'estat espanyol. Inicialment, més del 60% eren unions entre homes, però la tendència es va invertir el 2017 i des d'aleshores n'hi ha hagut sempre més entre dones. Segons les darreres dades, el 2023 hi va haver un 11% més de matrimonis homosexuals respecte a l'any anterior i es van superar el 1.000 d'enllaços, una xifra molt per damunt de la mitjana de 850 bodes anuals d'aquests 20 anys. I d'altra banda, Protecció Civil manté l'alerta del Procicat per les altes temperatures per onada de calor i alerta que es pot allargar fins dimecres. La calorada ha fet pujar els termòmetres aquest diumenge per damunt dels 40 graus a l'interior de l'Ebre, al Camp de Tarragona, a Ponent, a l'interior de Girona i a punts de l'Empordà. A partir d'avui, l'onada de calor afluixa una mica a la zona de l'Ebre, però pot augmentar a Tarragona i a la zona del prelitoral català, on som nosaltres. Un minut per arribar al punt d'un quart de nou del matí. Sabadell ha tancat aquest cap de setmana els actes del Dia de l'Orgull. Ho ha fet amb la mobilització que divendres va plegar més de 200 persones recorrent l'eix central amb la Marxa de l'Orgull i amb una visita guiada al Museu d'Art que serveix per observar amb una mirada igualitària el fons que hi ha a l'equipament del carrer Doctor Puig. El programa Sabadell Ciutat Orgullosa va arrencar en polèmica per les denúncies d'abogados cristianos a dues activitats incloses al programa, una set track de les Magranes i un taller de sadomasoquisme de Cal Enredus. De fet, Roberto Piqueras, de Cal Enredus, assegura que el taller ha comptat amb molta assistència.
No sé si va ser per la denúncia d'Abogados Cristianos, però va fer reclam i va venir molta gent i això va ser un espai molt maco. Ja era el tercer any que ho fèiem, o sigui, ja és una activitat tradicional del calendari, però és que és veritat que no trobem espais on parlar de sexualitat fora del marc més reproductiu, més sexual, heterosexual.
En aquest sentit, Piqueras ha celebrat que s'ha ampliat el volum d'activitats previstes dins del programa de l'Orgull d'enguany, una situació que, això sí, assegura que ha implicat un descens en la participació d'algunes de les activitats que configuren el Sabadell Ciutat Orgullosa. I seguim endavant al Notícies Matius. Parlem ara del mercat de la Creu Alta, perquè comprar productes de qualitat i amb la màxima comoditat mai havia estat tan senzill com ara el mercat de la Creu Alta. La clientela disposa d'uns armaris refrigerats que permeten conservar els aliments fins que es vagi a recollir la comanda. Estaran accessibles les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. Però com funcionen, ho explica la tinenta d'alcaldessa de Comerç, Montse González.
El paradista tindrà el seu mètode, ja sigui per telèfon, com tota la vida, o sigui per una aplicació, o sigui per WhatsApp mateix, que ara es fa servir moltíssim. Quan es fa aquesta comanda, el paradista generarà, quan deixa la compra aquí a les neveres, genera un codi que li arriba al mòbil al client, i el client o la clienta, doncs, amb aquest codi, ve, obre la nevera i s'emporta la seva compra a l'hora que vulgui, funcionarà 24 hores.
L'alcaldessa Marta Ferrés ha explicat que és una manera d'adaptar els mercats tradicionals a les noves formes de consum.
És veritat que cada cop a l'online la gent hi tendeix més, també doncs, evidentment amb el producte fresc, i per tant el que volem donar és aquesta opció doncs, també en els mercats. No? I per tant la gent que pugui fer la comanda per la via que li sembli doncs, amb el paradista, els mercats tenen uns horaris regulats, però tots estem acostumats doncs, gairebé a tenir serveis 24 hores a casa, i per tant doncs, que es pugui deixar en aquesta nevera i que tu amb un codi doncs, que se t'ha enviat puguis venir-ho a buscar a qualsevol moment del dia.
Aquesta iniciativa, finançada amb els fons europeus Next Generation i en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, s'emmarca en un pla de digitalització i modernització dels mercats municipals.
Notícies Matí. L'actualitat més matinera, cada dia a Ràdio Sabadell.
Les barraques es mantindran aquest any a la mateixa ubicació que el darrer, a l'aparcament de l'estació de ferrocarrils de Can Feu Gràcia. Ho faran del 5 al 7 de setembre en el marc de la Festa Major i amb un cartell que inclou noms com ara Despertaferro, Boom Boom Fighters o Esbatlana.
Carinyo, jo sé que a vegades no m'he portat del tot bé.
Tot amb una clara voluntat antifeixista. De fet, el lema d'enguany és ni aquí ni enlloc no els fem el joc, amb la voluntat de convertir-se en un espai que sigui lliure de feixisme i que serveixi per combatre determinades actituds. Ho ha explicat Adrià Sant Miguel, de la Comissió de Festes Populars.
Que l'espai de barraques i l'espai de festa major alternativa és un espai, diguéssim, una trinxera antifeixista, i volem també establir com la cultura popular com una punta de llança contra qualsevol tipus d'acció de tipus feixista.
El lema s'ha presentat aquest dissabte en un correbars, un sopar i un concert amb DJs que ha servit també per presentar part del cartell que conformarà les barraques d'enguany. Divendres hi haurà Esbatlana, que escoltem de fons, dissabte Despertaferro i diumenge Boom Boom Fighters. Sant Miguel apunta les característiques dels grups que tocaran enguany a barraques.
De moment, els grups que estem anunciant, i entenem que la resta del cartell serà així, serà íntegrament en català, perquè entenem també com es fa i entenem la defensa de la llengua catalana com una aposta clau, i alhora també quan podem anunciar la resta del cartell també es veurà com una programació absolutament paritària.
Tot en una celebració que repetirà ubicació i es mantindrà l'aparcament de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat.
Que d'aquí jo no me'n vaig, no, és Belana.
I fem un parell de punts. Començant pel tall a la R4 entre les estacions de Vilafranca del Penedès i Martorell Central, Renfe ha programat 2.277 circulacions setmanals per carretera amb autobús a partir d'aquest dilluns per afrontar aquestes restriccions. En concret, ha dit farà treballs de substitució de carril fins al 29 de setembre. I en surt a Torre Romeu aquest diumenge, una dotació dels bombers ha hagut d'actuar al carrer Sau, un cotxe ha cremat totalment i tres més han quedat parcialment calcinats per causes que encara es desconeixen. A més, a conseqüència del fum, els veïns del bloc més pròxim, ubicat al carrer Sau, van haver de quedar-se confinats durant una estona. I anem als esports.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui, 30 de juny, és la data límit oficial dels contractes que acaben i el Sabadell vol deixar resolta aquesta carpeta. En les últimes hores, de fet, s'han desvinculat del club dos futbolistes més. Són Miquel Ostrell i Ryan Bakayoko, dos jugadors que perdien la condició de sub-23 per la pròxima temporada. Ja no formen part, de fet, de la plantilla. La baixa del francès es va confirmar ahir mateix. El davanter, amb un rendiment irregular al centre d'esports, ha estat titular 11 cops en David Movilla. Tot i ser una figura important amb el de Baracaldo, com a tècnic, en el play-off d'ascens va perdre protagonisme, primer per una sanció i després per una lesió. El seu bagatge ha estat de 3 gols com arlequinat. Pel que fa a Ostrell, va ser una de les revelacions de l'equip quan va ser promocionat des del filial, tot i que després ha anat perdent brillantor. Ha jugat gairebé 1.000 minuts i ha fet un parell de gols. Comptant la seva etapa a l'Obrador, ha estat 4 anys al club. En les pròximes hores, com dèiem, s'hauria d'anunciar alguna sortida més i una d'elles podria ser a la porteria. Sembla que hi haurà canvis importants. Divendres es va confirmar la baixa del tercer porter, de Lluc Matas, i podria no ser l'únic. El periodista Ángel García ha informat del fort interès del Sabadell per contractar Diego Fuoli, porter del Tarazona, la passada temporada. Això implicaria que hauria de marxar Ojani o Ortega. Fuoli, que ja havia estat al Sabadell l'últim any a segona divisió, hauria estat esperant ofertes del futbol professional després de signar una campanya notable. Però tot i això, segons García, ja s'hauria compromès amb el conjunt arlequinat. Un altre jugador que en el passat havia estat al Sabadell, Pol Roger, també podria tornar en aquest mercat. El que sí que ja està garantida és la presència d'Albert Urriols amb l'equip. El serial acabat de la millor manera i Urri ha renovat amb el Sabadell.
Urri, quédate, era el càntic. Què li hem de dir a aquesta gent?
Que sí, que t'estiguin tranquils. Doncs, ja està.
Més clar l'aigua.
Arlequinats, em quedo amb vosaltres.
Així ha anunciat el centre d'esports la continuïtat del migcampista biguetà, agafant les seves paraules a Ràdio Sabadell durant la celebració de l'ascens a Múrcia. Urri ha renovat 2 anys fins al 2027 i s'estrenarà la categoria de la Primera Federació. Una Primera Federació que està a l'espera ara de conèixer el calendari de la competició. El sorteig serà demà al vespre, un cop determinats els dos grups de la Lliga. El Sabadell és l'equip que més quilòmetres haurà de fer dels 20 que composaran el grup 2. Haurà de viatjar fins a 7 vegades a Andalusia. A més, en el grup hi apareixen com a novetat dos madrilenys, l'Alcorcón i l'Atlético B. La resta d'equips seran de la part del Mediterrani més als aragonesos. I en pàgina poliesportiva, Regusta Gradols, el que ha assaborit David de la Cruz al Campionat d'Espanya de ciclisme, celebrat fins ahir a Granada. El sabadellenc, protagonista tant a la contrarrellotge com a la prova en línia d'ahir, es va quedar aquest cop sense victòria. El d'Espronceda va ser un dels més actius ahir i va estar ficat a l'escapada principal del dia. Al final, en el grup dels fugats, Ivan Romeo va marxar i va guanyar en solitari, mentre que de la Cruz va ser sisè. Durant la cursa, un altre sabadellenc, David Domínguez, també va provar d'escapar-se, però sense èxit, i va arribar en 14a posició. A la cursa femenina, la local Laura Gómez va acabar dins del top 10, signant un meritori de 7 lloc. El triomf va ser per a Sara Martín. I a la contrarrellotge, David de la Cruz no va poder revalidar el títol de campió i va ser segon en un dia amb molta polèmica. A Sierra Nevada es van viure moments de caos, ja que hi va haver problemes amb els xips i els temps dels ciclistes. Enmig del descontrol, el ballesà Abel Valdestón va ser declarat guanyador. Així ho va viure tot plegat de la Cruz. Són declaracions a Marca.
Yo tenía la referencia que antes de que llegara García Pierna, el mejor tiempo era Romeo, con 30.04, luego ha llegado García Pierna con 29.52 y yo con 29.49. Y luego pues en teoría dicen que no, que se habían equivocado y que Valdestón le han quitado un minuto del tiempo que había dado, que en teoría en meta había dado, que así es como lo ha presentado la Real Federación Española de Ciclismo en su Twitter, había hecho 30-20 y algo y ahora dicen que no, que ha hecho 29-20 y algo.
I a la cronoescalada femenina, Laura Gómez també va ser desena, mentre que Marta Romancé va ser 19a. En tenis taula, baixes importants al primer equip masculí del Club Natació Sabadell deixen de formar part de la plantilla Héctor Saavedra i Xavi Casadevall. En el cas d'aquest últim, marxa després de dues temporades com a palista nedador i esgrimint qüestions burocràtiques. El barceloní parla de com s'ha sentit a Canllong aquests anys.
Jo al final he competit a molts jocs, també he competit anys a França i de més, llavors al final doncs, suposo que aquesta experiència que ha portat ha estat molt bé i, bueno, ja et dic, és que vaig arribar com intentant pues, tirar del carro jo l'equip i em vaig trobar que hi havia un xaval que sí, maluca, que al final va acabar sent el millor de l'equip amb diferència. Però, bueno, sí, suposo que ha estat important.
A l'equip hi continuen Mika O'Connor i Luca Kidashelli, que recentment s'ha proclamat campió d'Espanya de juvenils a la Nucía fent parella amb Joan Bàrbara.
Notícies matí.
Anem a la cultura. El Trio Fortuny i Inés Cuello ens presenten aquest vespre el concert El dia que m'estimis. El Quartet de Músics presenta una selecció de peces que mesclen diferents gèneres musicals. Hi trobem música clàssica amb peces de Schubert, però també tangos, com Gardel. Tots els detalls, l'Helena Molist.
El trio Fortuny, és a dir, en Joel Bardolet al violí, el Pau Codin al violoncel i en Marc Heredi al piano, mai havien fet cap tango. Tot va canviar el dia que en Joel va conèixer la Inés Coelho, cantant de tangos, i va ser aleshores quan es van proposar explorar aquest nou gènere. En parlava així Joel Bardolet en declaracions a Ràdio Sabadell.
Creiem que la trobada ve d'un punt mig entre un trio que tenim una formació clàssica i pensem que qualsevol bon artista pot encaixar amb nosaltres, tot i que al final no serem... No sonarà com un quintet de tango argentí clàssic, ni sonarà com un trio amb piano també de música clàssica, sinó serà una trobada on això, l'escolta, la intuïció, la química... Serà un mix que, de fet, és bastant únic.
En el concert d'aquest vespre hi podrem trobar una mescla de temes i de gèneres. Passarem del clàssic de Schubert al tango de Gardel.
El mateix Gardel va ser un creador innovador d'aquest gènere, perquè crec que és el primer que va fer el tango amb música parlada, amb veu, amb una història, i és això, un romanticisme, una poesia, una actitud, el tango també, una certa orgull, una classe, una elegància. El mateix Gardel, això era un dandi, una persona que era famosa, també un actor, i mira, així també celebrem que fa el 24 de juny va fer 90 anys que va morir Carlos Gardel.
El concert, que s'emmarca en el cicle de música d'estiu de Joventuts Musicals, és aquest vespre a les 8 al Casal Pere Quart.
I dels tangos al Fresh Festival, que arrenca la segona setmana amb música i amb els Increscendo. El grup coral que va aparèixer al concurs de TV3 o Happy Day celebra els seus 10 anys dalt l'escenari amb un projecte que va a la recerca d'una sonoritat més moderna i amb temes de Stevie Wonder o el Jackson 5. Ho ha explicat Miquel Fernández, membre del grup Els Fils de Ciutat de Ràdio Sabadell.
Modern, però en el sentit del que ens pot permetre també obrir cap a altres públics, cap a altre tipus de joventut, cap a altres països fins i tot, cap a Europa. Tot el que està sonant a les principals emissores de ràdio, i és el que ara mateix ens hem trobat amb aquesta energia i amb aquesta idea, i és el que estem presentant.
En aquesta dècada de trajectòria, els Increscendo han portat dalt de l'escenari 7 espectacles diferents i han publicat 4 discos, a banda de cultivar propostes pensades per un públic més jove. Aquesta nit seran al Fresc, amb aquesta proposta més innovadora, i més enllà d'interpretar els temes que conformen el seu nou disc, IN, també tenen algunes sorpreses pensades pel públic. Tot plegat en un concert dels Increscendo, que serà aquest vespre a les 9 al Fresc Festival. Després d'aquesta cita, el grup té un parell més de concerts previstos per aquest mes de juliol, abans d'aturar-se per preparar la segona part de la gira, per la qual diuen que ja tenen algunes idees. Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing. Oh, 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 oh,
oh. Ràdio Sabadell. Encara no coneixes l'aplicació de Ràdio Sabadell?
La teva ràdio més a prop i de la manera més senzilla.
Estigues al dia de tota l'actualitat.
Escolta els podcasts i la ràdio en directe.
I tot des del teu mòbil o la teva tauleta.
Descarrega't l'aplicació de Ràdio Sabadell i gaudeix de la teva ràdio de la manera més ràpida i directa.
Disponible per a dispositius Android i Apple.
L'aplicació de Ràdio Sabadell, la teva ràdio encara més a prop.
Ràdio Sabadell, la vius, la veus, la sents.
Notícies en xarxa, edició matí.
Des de cada punt del país on hi ha notícia.
Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
Notícies en xarxa, edició matí.
Vols formar part de la
comunitat de WhatsApp de Ràdio Sabadell?
La manera més ràpida i fàcil d'estar al dia de tota l'actualitat de la teva ciutat.
Informa't de tot el que passa a Sabadell des del teu mòbil o tauleta.
Només has de buscar el nostre QR a radiosabadell.fm o a les xarxes socials de Ràdio Sabadell. Escaneja tal i ja ho tens.
El canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell és gratuït i no cal donar les teves dades ni inscriure't al lloc.
Més fàcil i impossible.
El canal de WhatsApp de Ràdio Sabadell, la manera més senzilla de seguir l'actualitat de Sabadell.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents. Notícies matí.
Són 8:45.
Notícies matí. Amb Mireia Sanz.
El Sabadell Centre de Cultura és un dels temes destacats del ple municipal d'aquest dilluns. La sessió de debatre sobre el canvi d'usos del Pla General de l'Entorn de la plaça del Gas per passar-los a usos culturals i museístics. Un pas més per materialitzar les actuacions que han de permetre que l'emplaçament es converteixi en la seu dels museus de la ciutat. Un ple que, a més, també ha de debatre mocions dels grups municipals i també de l'associació Viula, que vol parlar sobre una ciutat més inclusiva. Un dia en què l'atenció també serà al carrer, on els sindicats majoritaris que representen els funcionaris de l'Ajuntament protestaran per demanar al govern que s'assegui a negociar el conveni i a millorar les condicions laborals dels treballadors. Aquest és un dels temes destacats del Notícies Matí d'aquest dilluns 30 de juny, que compartim amb la Rocío García, el control tècnic.
Titulars.
Un dilluns en què escoltarem valoracions sobre el funcionament dels actes del Dia de l'Orgull, que s'ha tancat aquest diumenge amb una visita guiada als fons del Museu d'Art des del punt de vista igualitari. Les barraques de Festa Major mantenen l'ubicació a l'aparcament de Can Feu Gràcia, un espai que l'any passat va convèncer la Comissió de Festes Populars que aquest any afronta unes barraques amb molt contingut polític i de lluita contra el feixisme. Ho ha explicat Adrià Sant Miguel, de la Comissió de Festes Populars.
La reacció de l'extrema dreta és quelcom que ens preocupa, i amb aquest lema volem, d'una banda, expressar la necessitat de posicionar-nos, no, dels diferents espais en clau clarament antifeixista, i també volem interpel·lar la resta d'actors, diguéssim, tant institucionals com no institucionals, perquè també clarament es posicionin en la banda antifeixista.
A més, barraques han donat a conèixer també part del cartell amb Esbatlana divendres, Després de Ferro dissabte o Bum Bum Fighters diumenge. I en cultura passarem revista dues cites d'aquest dilluns a la ciutat. A les 8, al Casal Pere IV, hi haurà un concert del Trio Fortuny i d'Inés Cuello repassant peces de música clàssica, però també de tango. I a les 9 hi haurà concert increixent del Fresh Festival en el marc del 10è aniversari del conjunt coral, que va a la recerca d'una sonoritat més moderna. I en esports, el Centre d'Esports Sabadell ha comunicat les baixes de dos jugadors en les últimes hores. Miquel Ustrell i Ryan Bakayoko deixen la disciplina arlequinada en un dia en què es preveu que es coneguin més sortides, ja que avui, 30 de juny, és la data límit oficial dels contractes que acaben. Un cap de setmana en què s'ha confirmat una renovació, la d'Albert Urriols Urri, per dues temporades.
Notícies matí. Els serveis.
De serveis l'encedem en la previsió meteorològica en un dia en què ha de tornar a fer moltíssima calor a la ciutat de Sabadell. Què és el que ens espera per les pròximes hores?
Bon dia, comencem una nova jornada marcada per les altes temperatures ja de bon matí, i és que estem tenint unes nits de difícil dormir amb unes mínimes realment molt altes, sobretot concentrades a la línia de la costa, amb valors a primeres hores del matí que ronden entre els 23 i 25 graus. També tenim una punta de mínimes ben altes al nord de l'Alt Empordà, que estan registrant al voltant dels 29 o 30 graus, per exemple, a la zona de la Jonquera. Les màximes també es dispararan, sobretot fins als 40-42 graus al sud de la Plana de Lleida o també a la comarca de la Ribera d'Ebre. Però aquestes temperatures també es dispararan a la Catalunya central o també a l'interior de les comarques gironines. Tot plegat amb un matí molt assolellat i de cara a la tarda, aparició de ruixats, sobretot que afectaran a l'Alt Ripollès i també a l'Alta Garrotxa, que anirien acompanyats de tempesta.
I I pel que fa a l'estat de les carreteres catalanes, la C58 presenta intensitat de trànsit a aquesta hora a l'alçada de Sabadell i retencions ja arribant a la capital catalana pel nus de la Trinitat, on també hi ha complicacions de sortida d'aquesta autopista del Vallès des de la capital catalana en direcció al Vallès Occidental i també, com dèiem, d'entrada a aquesta capital catalana amb complicacions, pràcticament podríem dir com cada matí, a les dues rondes que donen accés a la ciutat de Barcelona, tant la ronda de dalt com la ronda litoral molt congestionades en sentit del Llobregat, amb retencions importants en aquest punt i en aquest sentit de la circulació. D'altra banda, també complicacions de sortida de la capital catalana a la Pota Nord, tant a la 2 com a la B23, amb importants retencions i aturades. I pel que fa a la P7, a aquesta hora doncs, hi ha un tram important de retencions a l'alçada de la Universitat Autònoma de Barcelona, en sentit a Girona, amb importants complicacions en aquest tram, i també un tram d'aturades a la zona de Santa Perpètua i de Mollet del Vallès i Polinyà, en sentit a Girona, en sentit Tarragona, volíem dir, a aquesta hora, amb aquest punt de les carreteres catalanes. I comencem el repàs a les qüestions destacades del dia, quan passen 5 minuts a 8:45 del matí. El dilluns és un dilluns de ple municipal, una sessió carregada de punts a l'ordre del dia i on, entre d'altres, es debatrà sobre el nou projecte del Sabadell Centre de Cultura amb una modificació del pla d'ordenació a l'entorn de la plaça del Gas. El ple, però, també estarà marcat per una protesta de funcionaris a plaça Sant Roc, coincidint amb la sessió. Comencem per la part més política. El ple municipal farà un pas més aquest dilluns a la tarda per avançar en el projecte del Sabadell Centre de Cultura, la iniciativa museística que es vol fer al voltant de l'antic Museu del Gas. La sessió haurà de debatre i aprovarà amb tota probabilitat una modificació del Pla General Municipal d'Ordenació a l'entorn de la plaça del Gas per dotar els equipaments de qualificació cultural. D'aquesta manera, el govern de Marta Ferrés vol continuar avançant en el projecte per convertir l'illa entre l'antic Museu del Gas i la Casa Grau en un espai museístic que inclogui la història de la ciutat, però també els vestits que formen part de la col·lecció Montpalau. El ple també tindrà una part destacada de mocions de grups municipals i entitats. L'apartat l'estrena aquest vespre a l'associació Viula, que presenta un redactat per una ciutat més inclusiva. D'altra banda, Esquerra Republicana presenta una moció per instar el govern espanyol a retornar la caserna a la ciutat, tot basat en un acord entre els republicans i l'executiu de Pedro Sánchez al Congrés. Gabriel Fernández, des del portaveu d'Esquerra.
Perquè l'acord que va tenir el grup parlamentari al Congrés d'Esquerra Republicana amb el govern del Partit Socialista Obrero Espanyol es compleixi. I això vol dir que, acabada la via de la judicialització, ha arribat el moment de que arribi l'acord, que se cumpla l'acord de los presupuestos del 23.
A més, els republicans, la Crida i els comuns presenten un text conjunt a favor de la marea pensionista. D'altra banda, els anticapitalistes porten una moció per posar en marxa un pla d'actuació per preservar el patrimoni arquitectònic de Sabadell. Ha resumit el text el regidor de la Crida, Guillem Fuster.
El que venim a proposar és planificació, seguiment, reiteració dels usos després d'una rehabilitació d'aquest patrimoni i, si s'escau en aquells patrimonis i en aquells usos de caràcter privat, aplicar un caràcter sancionador per tal que aquest patrimoni no desaparegui.
D'altra banda, els comuns porten una moció per posar en marxa un servei de bus nocturn a Sabadell. Per això volen començar una prova pilot de cara als caps de setmana que podria semblar-se al model que s'aplica durant la festa major. Ho explica el seu portaveu, Joan Mena.
Per tant, el que hem demanat a través d'aquesta moció és que hi hagi una prova pilot, especialment a les nits del divendres i dissabte del cap de setmana, per valorar l'impacte que pot tenir aquest servei i, per tant, en funció de les conclusions d'aquesta prova pilot, s'opti per tenir un servei estable de transport públic nocturn.
Una sessió en què Vox també presenta una moció al ple, en aquest cas la formació d'extrema dreta, posa damunt la taula un text per millorar el nombre de parcs adaptats a Sabadell. Núria Cacion és la portaveu.
Exigimos que se aumente y se invierta más en este tipo de parques inclusivos. Las familias nos lo han hecho llegar, por ejemplo, las que usan sillas de rueda, que a pesar de que se vende de que hay parques, etcétera, que se está construyendo, al fin y al cabo no pueden ni siquiera montar la silla de ruedas en un columpio, por ejemplo.
Els populars volen que l'Ajuntament posi en marxa un alberg permanent per atendre el sense sostre. Ho detalla la portaveu popular, Cuca Santos.
Ya sabemos que ha habido otras iniciativas para que se haga este albergue. El ayuntamiento nunca lo ha visto necesario, dice que no cree en ese sistema. Pues que nos digan cuál cree, pero lo que no podemos tener a tanta gente viviendo en la calle.
Santos lamenta que actualment hi ha més persones sense sostre de les que hi havia els anys enrere. I a banda de les qüestions que passin dins de la sala de plens, la sessió d'aquesta tarda estarà marcada per les protestes a plaça Sant Roc per part dels representants dels sindicats majoritaris dels funcionaris municipals. Volen pressionar el govern per tal que negociï el conveni laboral que fa més de 2 anys que està caducat, una situació que té d'altres derivades en la feina dels funcionaris, com ha explicat Merche Bermúdez, secretària de la Junta de Personal, formada per Comissions Obreres, la UGT, COS i l'SPL.
Exemple d'aquests problemes, falta de personal, abusos i sobrecàrregues en el treball, instal·lacions inadequades, antigues i amb un manteniment insuficient, no disposar d'un servei de prevenció amb mitjans reals per acabar amb una violència ocupacional i un estrès laboral en augment.
Una protesta a la qual també s'hi ha sumat el sindicat de la policia municipal, que hi afegeix reivindicacions pròpies per l'estat de la comissaria de Can Marcet, que l'Ajuntament assegura que s'està remodelant, i de manca de personal, que l'administració local afirma que s'ha anat ampliant en els darrers temps. Per tot plegat, Xavier Bartrolí, del sindicat de la policia municipal, assegura que no faran més hores extres.
Ens hem plantat, no farem hores extres en tot aquest estiu. El preu de les hores extres també és irrisori. I d'alguna manera volem que l'Ajuntament s'assegui ja a negociar amb nosaltres i ho faci de manera ràpida i que atengui les nostres demandes, que són molt justes.
La protesta es farà coincidint amb el ple municipal, que arrenca a les 6 de la tarda. I a banda del ple, el cap de setmana ha arribat acompanyat de diversos actes polítics coincidint amb el final del curs polític i els 2 anys de mandat. Vox ha fet un dinar amb la militància al Vallès Occidental i ha aterrat a Sabadell després d'haver passat per Sant Quirze i Palau. El diputat Joan Garriga ha lamentat des de la ciutat que tots 3 municipis tenen elements en comú, com ara determinades banderoles.
Omplenar les faroles de banderes LGTBI, com si aquest fos el problema dels ciutadans d'aquests 3 municipis. Des de Vox ho tenim clar. La prioritat dels municipis té que ser les infraestructures, la vivenda, tindrà ordenada la ciutat i no pas omplenar les faroles de banderes d'un col·lectiu que no representen a tothom.
A més, ha lamentat la llei d'amnistia i ha erigit a Vox com l'única força, ha dit que pot actuar de mur de contenció contra el separatisme, també en el context de les negociacions entre Pedro Sánchez i Esquerra per al finançament singular. També s'ha trobat amb la militància el Partit Popular aquest dissabte amb un dinar a la seu de la Virgen de Gràcia a Can Puiggener, amb la presència del diputat popular Juan Fernández. Un acte que ha servit als populars per passar revista a la feina feta. En aquest sentit, la seva portaveu Cuca Santos ha lamentat que el govern ha estat estèril i ha demanat més inversió en seguretat i en la policia municipal también para combatir el incivismo.
El incivismo, que yo siempre he dicho que es el germen de la delincuencia. Si tú a las personas que no se comportan, se comportan incívicamente, que rompen mobiliario urbano, queman contenedores, montan peleas, jaleo, si no les paras, no hay nada, que no hay ninguna consecuencia a sus actos, van a seguir escalando en el delito.
A més, la portaveu del Partit Popular ha reivindicat el bon moment dels populars, que asseguren crescut en nombre de militants. Actualment, ha destacat Santos, s'han guanyat suports que els fan pensar que poden arribar a l'alcaldia. I anem a d'altres qüestions en format més breu. Fem un parell de punts i comencem parlant de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, que declara aquest dilluns davant del Tribunal Suprem en qualitat d'investigat per la presumpta trama corrupta que gira al voltant de l'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García. Dilluns passat, García i Ábalos ja van compareixer davant del jutge enmig d'una gran atenció mediàtica. La defensa de Cerdán, que va abandonar els càrrecs i l'escó deixant una enorme commoció al PSOE, és exercida per Benet Salellas, que volia que la citació s'emetés en directe, opció que el jutge ha acabat descartant. I en política internacional, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha firmat un decret perquè el país surti de la Convenció d'Ottawa, un tractat internacional que prohibeix l'ús de les mines antipersona. Ho ha anunciat a través de les xarxes socials el coronel Roman Kostenko, oficial del Servei de Seguretat d'Ucraïna. Mentrestant, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha lamentat que el G7 hagi acordat eximir les grans multinacionals dels Estats Units de pagar l'impost mínim del 15%, ho ha admès durant un discurs a la cimera d'acció global Citizen Now. I d'altra banda, Catalunya ha celebrat més de 16.000 enllaços de parelles homosexuals des de la legalització del matrimoni homosexual l'any 2005 a Espanya. Inicialment, més del 60% eren unions entre homes, però la tendència es va invertir i des del 2017 i des d'aleshores hi ha hagut sempre més enllaços entre dones. I acabem parlant de Protecció Civil, que manté l'alerta del Procicat per per l'onada de calor i alerta que es pot allargar fins dimecres, un dia més del previst. A partir d'avui, l'onada fluixa un xic a la zona de l'Ebre, però pot incrementar-se a Tarragona i a la zona del prelitoral central, on som nosaltres. Sabadell ha tancat aquest cap de setmana els actes del Dia de l'Orgull. Ho ha fet amb la mobilització que divendres va plegar més de 200 persones recorrent l'eix central amb la Marxa de l'Orgull i amb una visita guiada diumenge al Museu d'Art que ha servit per observar amb una mirada igualitària el fons que hi ha actualment a l'equipament del doctor Puig. El programa Sabadell Ciutat Orgullosa va arrencar amb polèmica per les denúncies d'Abogados Cristianos a dues activitats incloses al programa, una s'extract de les Magranes i un taller de sadomasoquisme de Cal Enredus. De fet, Roberto Piqueras, de Cal Enredus, assegura que el taller ha comptat amb molta assistència.
No sé si va ser per la denúncia d'Abogados Cristianos, però va fer reclam i va venir molta gent i això va ser un espai molt maco. Ja era el tercer any que ho fèiem, o sigui, és una activitat tradicional del calendari, però és que és veritat que no trobem espais on parlar de sexualitat fora del marc més reproductiu o més sexual, heterosexual.
En aquest sentit, Piqueras ha celebrat que s'ha ampliat el volum d'activitats previstes dins del programa de l'Orgull d'enguany, una situació que això sí assegura que ha implicat un descens en la participació d'algunes de les activitats que configuren el programa Sabadell Ciutat Orgullosa. I comprar productes de qualitat amb la màxima comoditat mai havia estat tan fàcil com ara al mercat de la Creu Alta. La clientela disposa d'uns armaris refrigerats que permeten conservar els aliments fins que es vagi a recollir la comanda. Estaran accessibles les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. Com funcionen? Ho explica la tinenta d'alcaldessa de Comerç, Montse González.
El paradista tindrà el seu mètode, ja sigui per telèfon, com tota la vida, o sigui per una aplicació, o sigui per WhatsApp mateix, que ara es fa servir moltíssim. Quan es fa aquesta comanda, el paradista generarà, quan deixa la compra aquí a les neveres, genera un codi que li arriba al mòbil al client, i el client o la clienta, doncs, amb aquest codi, ve, obre la nevera i s'emporta la seva compra a l'hora que vulgui, funcionarà 24 hores.
La iniciativa, finançada amb els fons europeus Next Generation, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, s'enmarca en un pla de digitalització i modernització dels mercats municipals. I canviem de registre perquè les barraques es mantenen aquest any a la mateixa ubicació que el darrer, a l'aparcament de l'estació de ferrocarrils de Can Feu Gràcia. Ho faran del 5 al 7 de setembre en el marc de la Festa Major, amb un cartell que inclou noms com ara Desperta Ferro, Bum Bum Fighters o Esbatlana.
Carinyo, jo sé que a vegades no m'he portat del tot bé. Jo sé que a vegades de tu he parlat malament i m'hauràs de perdonar.
El lema d'enguany de les barraques és ni aquí ni enlloc, no els fem el joc, amb la voluntat de convertir-se en un espai que sigui lliure de feixisme i que serveixi per combatre determinades actituds. La trobada de dissabte va comptar amb un correbars, un sopar i un concert amb DJs i va servir per presentar part del cartell que conformarà les barraques d'enguany. Divendres hi haurà Esbatlana, que escoltem de fons, dissabte Desperta Ferro i diumenge Bum Bum Fighters. Sant Miguel apunta les característiques dels grups que tocaran a barraques. Ho apunta Adrià Sant Miguel, de la Comissió de Festes Populars.
De moment, els grups que estem anunciant, i entenem que la resta del cartell serà així, serà íntegrament en català, perquè entenem també com a espai, entenem la defensa de la llengua catalana com una aposta clau, i alhora també, quan podem anunciar la resta del cartell, també es veurà com una programació absolutament paritària.
Tot en una celebració que repetirà ubicació i es mantindrà l'aparcament de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat de Can Feu Gràcia.
Que d'aquí oro me'n vaig, no, no, és Belana.
I anem als esports.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui és 30 de juny i és la data límit oficial dels contractes que acaben i el Sabadell vol deixar resolta aquesta carpeta. En les últimes hores, de fet, s'han desvinculat del club dos futbolistes més, Miquel Ostrell i Ryan Bakayoko, dos jugadors que perdien la condició de sub-23 per la pròxima temporada, ja no formen part de la plantilla. La baixa del francès es va confirmar ahir mateix. El davanter, amb un rendiment irregular al centre d'esports, ha estat titular 11 cops amb David Movilla. Tot i ser una figura important, amb el de Baracaldo com a tècnic, en el play-off descens va perdre protagonisme. Primer per una sanció, després per una lesió. El seu bagatge ha estat de 3 gols com a arlequinat. Pel que fa a Ostrell, va ser una de les revelacions de l'equip quan va ser promocionat des del filial, tot i que després ha anat perdent brillantor. Ha jugat gairebé 1.000 minuts i ha fet un parell de gols. Comptant amb la seva etapa a l'Obrador, ha estat 4 anys al club. En les pròximes hores, com dèiem, s'ha d'anunciar alguna sortida més i una d'elles podria estar vinculada a la porteria, on podria haver-hi canvis importants. Divendres es confirmava la baixa del tercer porter, de Lluc Mates, i i podria no ser l'únic, perquè el periodista Ángel García ha informat del fort interès del Sabadell per contractar Diego Fuoli, el porter del Tarazona, la passada temporada. Això implicaria que hauria de marxar o Gianni o Ortega. Fuoli, que ja havia estat al Sabadell l'últim any a segona divisió, hauria estat esperant ofertes del futbol professional després de signar una campanya notable. Però tot i això, segons García, ja s'hauria compromès amb el conjunt arlequinat. I un altre jugador, que en el passat havia estat al Sabadell, Pol Roger, també podria tornar en aquest mercat. Qui sí que ja té garantida la seva continuïtat és Albert Urriols, que de fet el serial ha acabat de la millor manera possible i Urri ha renovat amb el Sabadell.
Urri, quédate, era el càntic. Què li hem de dir a aquesta gent?
Que sí, que t'estin tranquils. Doncs, ja està.
Més clar l'aigua.
Arlequinats, em quedo amb vosaltres.
Així anunciava el centre d'esports la continuïtat del migcampista biguetà, agafant les seves paraules a Ràdio Sabadell durant la celebració de l'ascens a Múrcia. Urri ha renovat 2 anys fins al 2027 i s'estrenarà la categoria de la Primera Federació. I no deixem la Primera Federació perquè està a l'espera de conèixer el calendari de la competició. El sorteig serà demà al vespre, un cop determinats els dos grups de la Lliga. El Sabadell és l'equip que més quilòmetres haurà de fer, dels 20 que composaran el grup 2. Haurà de viatjar fins a 7 vegades a Andalusia, a més, en el grup i apareixen com a novetat 2 madrilenys, l'Alcorcón i l'Atlético B. La resta d'equips seran els de la part del Mediterrani més els aragonesos. I en pàgina poliesportiva, canviem de registre. Regusta Gradols, el que ha saborit David de la Cruz al Campionat d'Espanya de ciclisme celebrat fins ahir a Granada. El sabadellenc, protagonista tant a la contrarrellotge com a la prova en línia d'ahir, es va quedar aquest cop sense victòria. El d'Espronceda va ser un dels més actius ahir, va estar situat a l'escapada principal durant el dia. Al final, en el grup de fugats, Ivan Romeu va marxar i va guanyar solitari, mentre que Dela Cruz va ser 6è. Durant la cursa, un altre sabadellenc, David Domínguez, també va provar d'escapar-se, però sense èxit, i va acabar en 14a posició. A la cursa femenina, la local Laura Gómez va acabar dins del top 10, signant un meritori desè lloc. El triomf va ser per a Sara Martín. I a la contrarrellotge, Dela Cruz no va poder revalidar el títol de campió i va ser segon en un dia amb molta polèmica. A Sierra Nevada es van viure moments de caos, perquè va haver problemes amb els xips i amb els temps dels ciclistes. Enmig del descontrol, el ballesà Abel El Valdestón va ser declarat guanyador. Ho va viure així David de la Cruz. Són declaracions a Marca.
Yo tenía la referencia que antes de que llegara García Pierna, el mejor tiempo era Romeo, con 30.04, luego ha llegado García Pierna con 29.52 y yo con 29.49. Y luego, pues en teoría dicen que no, que se habían equivocado y que Valdestón le han quitado un minuto del tiempo que había dado, que en teoría en meta había dado, que así es como lo ha presentado la Real Federación Española de Ciclismo en su Twitter. Había hecho 30-20 algo y ahora dicen que no, que ha hecho 29-20 algo.
A la cronoescalada femenina, Laura Gómez també va ser desena, mentre que Marta Romancé va ser 19a. I en tenis taula, baixes importants al primer equip masculí del Club Natació Sabadell. Deixen de formar part de la plantilla Héctor Saavedra i Xavi Casadevall. En el cas d'aquest últim, marxa després de 2 temporades com a palista nedador i esgrimint qüestions burocràtiques. El barceloní parla de com s'ha sentit a Can Llong aquests anys.
Jo al final he competit a molts jocs, també he competit anys a França i de més, llavors al final doncs, aquests... Suposo que aquesta experiència que ha portat ha estat molt bé i, bueno, ja et dic, és que vaig arribar com intentant pues, tirar del carro jo l'equip i vaig trobar que hi havia un xaval que al final va acabar sent el millor de l'equip amb diferència. Però, bueno, sí, suposo que ha estat important.
A partir de la temporada que ve, jugarà amb els Lluïsos de Gràcia un conjunt de la Primera Nacional.
He tancat amb un equip de Primera Nacional, una categoria per sota, per pujar l'equip a Divisió d'Honor i he tancat amb Lluïsos de Gràcia, que és el club on jo vaig començar, i bueno, es van posar en contacte amb mi i em van voler fitxar per tota la temporada i, clar, també això era una altra cosa que a mi també, en certa manera, em feia gràcia de tornar, perquè al final és el club de la teva vida, et contacta per tornar, per, a més, com ser una mica líder en aquest projecte per pujar a Divisió d'Honor. I al final, clar, jugaré amb amics meus.
Recordem que el club, per la seva part, continuarà competint a Divisió d'Honor després de quedar-se a les portes de pujar a Superdivisió. A l'equip sí que continuen Mika O'Connor i Luca Kidaixeli, que recentment s'ha proclamat campió d'Espanya de juvenils de la Nucía, fent parella amb Joan Barberà.
Notícies matí.
Temps per la cultura, el trio Fortuny i Inés Cuello ens presenten aquest vespre el concert El dia que m'estimis.
Noche, no te esperaba.
El Quartet de Músics ens presenta una selecció de peces que mesclen diferents gèneres musicals. Hi trobem música clàssica, amb peces de Schubert, però també tango amb Gardel. Tots els detalls els té l'Helena Molist.
El trio Fortuny, és a dir, en Joel Bardolet al violí, el Pau Codina al violoncel i en Marc Heredia al piano, mai havien fet cap tango. Tot va canviar el dia que en Joel va conèixer la Inés Cuello, cantant de tangos, i va ser aleshores quan es van proposar explorar aquest nou gènere. En parlava així Joel Bardolet en declaracions a Ràdio Sabadell.
Creiem que la trobada ve a un punt mig entre un trio que tenim una formació clàssica i pensem que qualsevol bon artista pot encaixar amb nosaltres, tot i que al final no sonarà com un quintet de tango argentí clàssic, ni sonarà com un trio amb piano també de música clàssica, sinó serà una trobada on l'escolta, la intuïció, la química, serà un mix que de fet és bastant únic.
En el concert d'aquest vespre hi podrem trobar una mescla de temes i de gèneres. Passarem del clàssic de Schubert al tango de Gardel.
El mateix Gardel va ser un creador innovador d'aquest gènere, perquè crec que és el primer que va fer el tango amb música parlada, amb veu, amb una història, i és això, un romanticisme, una poesia, una actitud, el tango també, una certa orgull, una classe, una elegància. El mateix Gardel, això era un dandi, una persona que era famosa, també un actor, i mira, així també celebrem que fa el 24 de juny va fer 90 anys que va morir Carlos Gardel.
El concert, que s'emmarca en el cicle de música d'estiu de Joventuts Musicals, és aquest vespre a les 8 al Casal Pere IV.
I el Fres Festival arrenca la segona setmana amb música i amb els Increscendo. El grup coral que va aparèixer al concurs de TV3 o Happy Day celebra els seus 10 anys dalt l'escenari amb un projecte que va a la recerca d'una sonoritat més moderna i amb temes de Stevie Wonder o Jackson 5. A la darrera dècada han portat dalt l'escenari 7 espectacles diferents i han publicat 4 discos a banda de cultivar propostes pensades pel públic més jove. Aquesta nit seran el fresc amb aquesta proposta més innovadora i, segons ha explicat Miguel Fernández, membre del grup Els Fils de Ciutat de Ràdio Sabadell, més enllà d'interpretar els temes que conformen el disc, tenen algunes sorpreses pensades.
Doncs l'últim disc són 11 cançons, però a l'espectacle n'hi ha alguna més que només es poden veure en directe perquè no estan gravades ni a cap plataforma. Així que sempre guardem algun detall, especialment cap al final del concert, no faig spoiler, però hi ha algunes coses que són molt úniques i molt maques que sempre hem volgut cuidar als directes i que en aquest nou espectacle també hi són. Moments d'aquest que des de dalt de l'escenari, des de baix, suposo que també, des de dalt nosaltres ho vivim amb una màgia increïble.
El concert dels Increscendo serà aquest vespre a les 9 al Fres Festival. Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing. Bé, arribem fins a les 9 escoltant Ed Sheeran i aquest Sapphire. You're glowing, you color and fracture the light. You can't help but shine. And I know that you carry the world on your back, but look at you tonight. The lights, your face, your eyes, exploding like fireworks in the sky. Sapphire! Touching on your body, but you're pushing on me. Don't you win the party, I could do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Jumma, 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 kiss it, daddy, body. Sapphire! Touching on your body, while you're pushing on me. To our feet now, you know the truth is we could disappear anywhere as long as I got you there. When the sun dies till the day shines, when I'm with you there's not enough time. You are my spring flower watching you bloom wild. We are surrounded but I can only see the lights, your face, your eyes exploding like fireworks in the sky. Sapphire, touching on your body while you're pushing on. All week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Jumma, 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 kiss it, daddy, body. Sapphire! Touching on your body while you're pushing on me. Don't you win the party, I could do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Jumma, 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 kiss it, daddy, body. Sapphire!
Chama, chama, que se dá de barriga. Don't you know your body, why you pushing on me? Don't you mind the party, I can do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Chama, 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 que se dá de barriga.
Viatge amb les noves millores dels autobusos urbans de Sabadell.
Línia L1, destinació Can 10.
Noves pantalles amb informació en temps real.
Propera parada, les bandes.
Aplicació de TUS millorada amb tota la informació a la teva butxaca. I ja disponible el pagament del teu bitllet senzill amb targeta bancària. Estalvia temps. Sigues sostenible. Amb tu, Sabadell canvia. Mou-te en bus. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Recupera tot allò que t'has perdut o torna a escoltar els teus programes preferits als RS Podcast, els podcasts de Ràdio Sabadell. L'actualitat del dia, protagonistes o continguts exclusius amb la millor música d'autor, la ciència, la cultura, l'esport, l'humor, el que més t'agrada de Ràdio Sabadell, com i quan tu vulguis. Entra a radiosabadell.fm i gaudeix de la teva ràdio d'una manera diferent. RS Podcast.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
Cada dimecres de 9 a 10 del vespre us expliquem les novetats teatrals de Sabadell i de més enllà. La programació local, entrevistes, reportatges, curiositats històriques, musicals. Comentem estrenes de la capital, valorem la cartellera dels cinemes. Més de 300 programes parlant de teatre. Podeu seguir-nos a Instagram i també a TikTok. I podeu recuperar tots els programes a Spotify i al web i l'app de Ràdio Sabadell. El programa temàtic de teatre i arts escèniques de la teva ciutat. Amunt al taló.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
Amunt al taló. Encara no coneixes l'aplicació de Ràdio Sabadell?
La teva ràdio més a prop i de la manera més senzilla.
Estigues al dia de tota l'actualitat.
Escolta els podcasts i la ràdio en directe.
I tot des del teu mòbil o la teva tauleta.
Descarrega't l'aplicació de Ràdio Sabadell i gaudeix de la teva ràdio de la manera més ràpida i directa.
Disponible per a dispositius Android i Apple.
L'aplicació de Ràdio Sabadell, la teva ràdio encara més a prop.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents. Tertúlia.
Les 9 del matí, temps per l'última tertúlia de dilluns de la temporada, perquè acabem aquest divendres, posem ja, vegeu, baixem per si era de la temporada de Ràdio Sabadell i per tant anem tancant també les tertúlies. Avui ens acompanya la Marga Pérez en nom de Sabadell en Comú Podem. Què tal, com
bon
estàs?
Bon dia, bon dia.
Tot bé? Ha anat molt cap
bé.
De setmana?
Molt bé.
No t'has fos, Marga?
Bueno.
Escolta'm, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
Quines temperatures.
Déu-n'hi-do el cap de setmana. Ens acompanya el Jordi Obradors, consultor i gestor de projectes. Què tal, Jordi? Tot bé?
Perfecte, sí.
No m'ha estat a la fresca?
No gaire. Era difícil trobar. O et foties dintre la nevera o me la sunto.
Exacte, mira, però hem de fer neveres més grans perquè capiguem. I també ens acompanya el Carmel Mulló, nom del PSC. Carmel, què tal?
Doncs molt bé, anar lluitant contra la calor.
Sí, però... tu ets dels no gaire calorosos, per això.
Aguanto bastant.
Sí, tu també ets dels meus, que l'aguantem bastant. Però jo he de dir que encara que l'aguantem bastant, aquesta no s'aguanta. Els que tenim un cert termostat adaptat a la calor, aquesta costa. Va, som-hi, entrem en matèria. Avui és dilluns de ple municipal. Avui tenim una sessió amb molts punts a l'ordre del dia. N'hem destacat alguns des de Ràdio Sabadell. Un d'ells és aquesta modificació del Pla General d'Ordenació a l'entorn de la plaça del Gas. Bàsicament, un pas més per fer possible aquest Sabadell Centre de Cultura, no? Aquest nou emplaçament amb l'antic Museu del Gas, on sabeu que ja fa dies que estem explicant que ja s'estan fent algunes actuacions a l'interior, tot i que estem esperant doncs, que ens concretin exactament quin ha de ser el calendari d'aquestes actuacions. L'alcaldessa deia que previsiblement abans de tancar, diguéssim, el curs, entenent més de juliol, entenc, doncs donarien detalls una mica de què és el que s'havia de fer i quins calendaris s'havia de seguir a l'entorn d'aquesta qüestió. Però avui doncs, hi haurà aquest pas en el ple municipal per avançar en aquest Sabadell Centre de Cultura. Sabeu que és l'antic Museu del Gas, assumint aquesta funció de museu de la ciutat, i aquesta Casa Grau, doncs cedida a Banc Sabadell en aquesta forma de cessió, que també s'ha d'acabar de concretar com es materialitzarà, perquè no hem aconseguit tenir concreció de per quants anys, ni per quins diners, ni què hi haurà al darrere de tot això, però si més no s'explicava que la forma jurídica que s'havia localitzat era en aquesta forma de cessió a la Fundació Banc Sabadell, perquè hi pugui doncs, dipositar els seus fons. Aquí també hi ha la Fundació Montpalau, que hi podrà doncs, exposar, no a la Casa Grau, sinó al museu de la ciutat, entenc que es dirà aquest antic Museu del Gas, on podrà abocar tots aquests fons tèxtils, no?, que estan guardats en caixes i que ara mateix doncs, s'han pogut visitar, de fet, a la ciutat aquest últim any amb aquesta exposició doncs, que ha anat itinerant amb aquestes tres exposicions que han intentat explicar aquest vincle tèxtil de la ciutat. Una d'elles es tancava ahir mateix al Museu d'Art, aquest Sabadell Crea, que era la darrera d'aquest cicle. Com veieu aquesta qüestió, Marga?
Jo crec que el que falta és projecte, és a dir, hi ha titulars, però darrere poca cosa més, no hi ha gaire informació, no se sap molt bé quin és el pla de museus de la ciutat. De moment són titulars, de moment no hi ha gaire informació. Des de Sabadell en Comú Podem hem estat demanant que hi hagi més informació, que es digui exactament què es farà, com es concretarà, els diners que costarà, com anirà, i de moment no, tot ha quedat amb titulars.
Bueno, jo crec que és un... Bueno, ha estat i suposo que serà un tema polèmic, perquè hi ha moltes visions sobre la qüestió. No deixa de ser guanyar bones condicions pel Museu de la Ciutat, perquè actualment la veritat és que anem una mica coixos amb aquesta qüestió, per tant, segur que serà una millora des d'aquest punt de vista. El moviment del Banc Sabadell, que jo crec que és un moviment de fitxa en el context que tenim de l'OPA, doncs, bueno, si aquest moviment de fitxa deixa alguna cosa interessant a la ciutat, doncs benvingut. El que no tinc clar són els costos, els detalls, el per què, durant quant de temps aquesta sessió, sota quines... que al final les coses no són el que són, sinó com s'han construït perquè siguin així, no? I quins compromisos i obligacions acaben suposant per la ciutat, que algun n'hi ha d'haver, perquè evidentment doncs, són equipaments que guanya la ciutat i per tant la ciutat tindrà una responsabilitat sobre aquests equipaments i unes obligacions, i és la part que a mi em falta i per tant és difícil poder opinar. Si, no sé, si la concreció és excel·lent, doncs serà una bona notícia. I si la concreció no és tan excel·lent, doncs que és on hi haurà, en tot cas, la polèmica, perquè jo crec que tothom pot estar d'acord que guanyar un museu, guanyar un espai de cultura és bo, i per tant són les concrecions on hi ha el debat. I en les concrecions, de moment, que jo tingui notícia, no, ni s'han fet públiques ni es coneixen en detall.
I s'han preguntat, Bueno. Perquè a vegades et he de dir que no hem fet la pregunta, però aquest cop t'he de dir que l'hem fet, que l'hem preguntada. Carmel, tu en saps alguna cosa, segur. Altra cosa és que ens la vulguis dir, però vaja, això ja seria...
A veure, tot requereix un cert temps, i posar per escrit tot el que hi ha darrere d'aquest projecte no es fa d'avui per demà. La voluntat, evidentment, és posar-ho per escrit. Hem de tenir una mica de paciència. Hi ha l'esbós fet, l'esbós sembla correcte, ara s'ha d'omplir de contingut i establir els lligams. Esperem que això es faci el més aviat possible i que ens doni aquesta transparència que ara demanem, no? El projecte en si és bo i pot haver-hi l'oportunitat política del Banc de Sabadell amb aquesta operació. Però bé, també es viu d'oportunitats polítiques, sí, sí, això forma part de la pròpia vida. Quan hi ha una oportunitat, l'has d'aprofitar, no? Jo crec que el projecte és interessant, perquè és un, el que diuen, Sabadell Centre de Cultura. Ajuntes tres espais molt importants. Ajuntes el vapor Pícit, no l'hem d'oblidar, forma part d'aquest projecte. Ajuntes l'antic Museu del Gas i ajuntes la Casa Grau, més l'anexa, que hi ha, serveis socials de l'Ajuntament. Ho ajuntes tot en un lloc molt concret, en un espai molt concret, i poses en valor tot el que té la ciutat. Traspasses el Museu d'Història, amplies aquest Museu d'Història amb més elements que es poden tenir actualment en magatzems, poses el tema de la col·lecció Montpalau en primera plana, i això és important. I, a més, aconsegueixes que la Fundació del Banc de Sabadell, que està lligada al banc, perquè és el que la finança, però que en si és una entitat benèfico-social que fa aportacions a la cultura i a l'educació de Sabadell ja en valor, doncs es comprometi amb aquest projecte, que recuperi la Casa Grau, que és un patrimoni municipal, però que, evidentment, si ho tingués que pagar l'Ajuntament, seria un cost que hauríem de treure'ns de la butxaca. Si aconseguim que la iniciativa privada, en aquest cas, seguint uns paràmetres que marquem nosaltres, ens faci una aportació, això suma, mai resta. I, a partir d'aquí, aconseguim aquesta implicació. També tenim la possibilitat, la seguretat de que tot el patrimoni artístic que té la Fundació del Banc de Sabadell es podrà exposar, que aquest centre serà un centre de cultura, un centre proactiu, i tot això englobat ens pot donar una consistència més gran del quin és el projecte de museu que té la ciutat. Jo crec que el que hem de fer és apostar en positiu. Sempre ho dic, la col·laboració público-privada és fonamental, suma. El que s'ha de fer seguint els criteris que marca l'administració pública, això està clar, però mai és negativa, suma, i tenim històries de Sabadell que ho demostren, i el que hem de fer seguir per aquest camí. La funció de l'Ajuntament és que l'interès públic predomini i sumar. Esperem uns dies, un temps, que es vagi concretant i a partir d'aquí podem opinar amb més base.
Home, jo crec que ja comença amb la polèmica de la compra del Museu del Gas, vull dir que ja comença com... Sí que clar que és positiu que tot el que tingui la ciutat es pugui exposar i que la ciutat augmenti en possibilitat d'exposició i de tenir una visió més general de què és la cultura, no? Però va començar amb mal peu, perquè el Museu del Gas ja era de la ciutat i va haver una recompra del Museu del Gas. Per tant, no sé, sí que és positiu, claríssim, però, bueno, té posicions, té aspectes que són polèmics.
Jo en aquest sentit, hem parlat bàsicament d'edificis, és a dir, el Casa Grau, el tal. Això són edificis, només edificis. El que s'aprova avui és el pla parcial o la reforma...
Jo entenc que és la modificació del pla general d'ordenació per fer l'ús, entenc, per adequar-lo als usos concrets
que cal tenir. En aquests equipaments, no? Per tant, estem tan sols en una fase urbanística.
I burocràtica, si vols.
No, però urbanística em refereixo que estem parlant de la qüestió física, exacte, el totxo. El totxo i l'ús d'aquest totxo. I aquí s'hi podrà fer, no hi ha un cultural, aquí s'hi podrà fer... A mi el que més m'interessa, perquè això entenc que són tràmits que, complint les normatives, s'han de fer, perquè pugui passar alguna cosa. La qüestió és què carai ha de passar. És a dir, això és com quan t'omples el graig de cotxes, compres cotxes, perquè t'agraden molts cotxes, però no tens carnet de conduir. Llavors, dius, tinc molts cotxes, he unit la Casa Grau, he fet el no sé què, tinc aquí una fundació que m'ajuda, però saps conduir? O sigui, tinc carretera, tinc cotxes, tinc gasolina, però saps conduir? I aquest és la pedra de toc, jo diria, d'aquesta ciutat de fa molts anys. És a dir, perquè equipaments n'hem tingut, oportunitats n'hem tingut, però no sabem pilotar la cultura en aquesta ciutat. Ens costa molt, no ho sé. Però ens ve de sèrie, això ja de sempre. Tenim el Museu d'Història, tenim el museu, no sé què... que vulguis. Vam tenir el Museu del Gas. Hi havia uns visitants absolutament... Bueno, escoles, a punta pala, perquè
sí.
Els portes, diguem, obligats. Però diguem, que generi un interès cultural, que generi uns titulars tal, que generi uns continguts, que aquests museus facin investigació. Que... O sigui, aquí l'únic museu que fa coses d'aquestes és el paleontològic, em sembla a mi, des d'un punt de vista, diguem, acadèmic, científic, i per tant, que el museu no només sigui un espai d'emmagatzematge i d'exposició, sinó que sigui un espai de generació de coneixement. No? Llavors, a mi, entenc que estem ara construint el Graig, perquè tenim uns cotxes, perquè hi ha algú que ens posarà gasolina al cotxe, però el que ens hem de plantejar és quina ruta i si sabem conduir. I aquest és el tema més important de tots. I d'això no n'hem parlat gaire. És a dir, no, Montpalau, molt bé, Montpalau té una bona col·lecció, tèxtil, de vestits, però quin és el projecte de difusió, d'investigació, com ho lligarem amb l'ESDI, per exemple, com ho lligarem amb treballs acadèmics d'investigació, de recerca, què farem? O és que només serà un espai, una prestatgeria, que dic jo, on exposaré els cotxes que tinc i me'ls miraré. I aquest, per mi, és la pedra filosofal de qualsevol projecte. Ja parlem de museus, però podríem parlar de teatres. És a dir, tenim un teatre, bueno, quina és la política de programació, quina és la política de difusió, quina és la política... etcètera, etcètera. I aquest, per mi, és el tema que, de moment... no s'ha parlat o no se'n parla. Per tant, anem a fer unes inversions, anem a fer unes aprovacions de modificacions dels plans urbanístics, però aviam si després no som capaços de treure la moto del garatge o el cotxe del garatge.
Falta
esperem
projecte.
Que sí, eh?
Esperem que sí.
Jo crec que sí. O sigui, ara estem preparant el terreny físic i el terreny legal.
Sí, sí, correcte.
Després, a partir d'aquí, hem d'omplir de contingut. La idea de la Casa Grau és un centre de cultura actiu. O sigui,
sí, títol...
no és un centre d'exposició, és un centre de cultura actiu. Sí. S'ha de crear. Ara hem de posar tots els elements perquè això es concreti. Donem un vot de confiança en que es pugui, diguem, tirar endavant. I jo m'entenc els dubtes. Ha costat molt i arribar a aquest punt ha sigut difícil. Ara tenim una oportunitat. Deixem les polèmiques a part, sobre la discussió de si s'havia de comprar o no s'havia de comprar el Museu del Gas, de qui era. És una discussió que pot ser eterna, perquè podíem parlar també d'altres edificis. Però, per tant, vull dir, deixem aquests temes, que són temes que ja estan superats, i centrem-se en que s'acabi de concretar la base legal i física, i quina és la proposta que després ens presenta, en aquest cas, l'Ajuntament, que és el conglomerat de tots plegats, sobre el desenvolupament d'aquest projecte.
I sabem quan ens ho presenta el Carmel, tu que tens contactes. No ho saps, eh?
No ho sé.
Jo sempre hagués dit que hauria de ser al revés, les coses, però d'acord, compro la idea. Jo sempre penso que dir, vull fer això, quins equipaments necessito, com els estructuraré, quin projecte arquitectònic hi ha darrere, quin pressupost necessitaré. I ara em tinc la sensació, i per el que ara estaves explicant, Carmel, que és una mica al revés. Hem tingut una oportunitat, hem agafat aquest edifici, hem vingut al Banc Sabadell, pum, hòstia, doncs unim-ho amb la Casa Grau. I des d'un punt de vista físic sí que tindrem una infraestructura potent, però per fer què? I crec que en aquest cas sí que potser hem posat el carro davant dels ous. Potser és circumstancial, és l'oportunitat.
Les oportunitats s'han d'aprofitar com
sí,
venen.
Sí, però ara hi gastarem molts diners... sense sí. Tenir clar exactament com ho conduirem, això.
Gastarem els diners per fer el Museu d'Història en un altre lloc. Els diners de la Casa Grau
sí.
No els aportarem
però si
nosaltres.
Segueix, perdona, però si s'hagués tenint els mateixos visitants que els homes d'Història, la mateixa capacitat
ser,
i pressupost, estarem allà, això sí, l'edifici més maco, amb millors condicions, i les peces es conservaran millor, segur, eh? O sigui, hi ha una millora, segur. Ara, cost d'oportunitat és aquí on jo tinc dubtes.
Però les oportunitats se generen si l'entorn és més favorable.
Sí, llavors... claríssim, claríssim.
Però falta projecte. Falta,
és el
falta
que
projecte.
Treballant en aquests moments.
Sí, sí. Però falten idees. I potser si deixessin participar a les universitats, si deixessin participar a l'oposició, si deixessin participar a més gent, no? A la ciutadania, potser, no sé, podrien haver...
Ara, et pot donar un exemple clar, sí. Per explicar això. Per exemple, el Taulí té un projecte. I està buscant un lloc per ubicar-lo, que el nòvio, diguem, o la nòvia, és la caserna, no? Té un projecte claríssim, molt ben definit.
Però el pare de la nòvia no acaba de quadrar,
molt ben definit, una necessitat molt clara, una vocació de servei determinat, respon a una demanda, per tant, tens el què, el com, el per què, qui, tot. Ho tens tot. i et falta l'edifici.
És al revés.
Ho poso sobre la taula per exemplificar, perquè aquest cas és absolutament al revés. És a dir, tinc una infraestructura, tinc un edifici, tinc algú que el paga, quasi bé, bueno, el pagarem entre tots, però entre el banc i el...
Sí,
tenim aquí finançament, cony, però quina demanda respon, quin projecte tenim, quins ingressos generarà, si és que en generarà... Bueno, doncs això és el que jo penso, ostres, tinc la sensació que hem anat al revés. Hem anat al revés per una qüestió circumstancial i d'oportunitat, d'acord, però igual en paral·lel que es va fent tota la part jurídica urbanística, sisplau, que en paral·lel es faci tota la part de projecte i es vagi explicant, perquè si no hi ha una sensació molt rara amb aquest projecte. I això, jo crec que políticament, des de la gestió política, no és del pensament polític, des de la gestió política, és bo anar donant pistes.
Es farà això, jo estic convençut que es farà.
Jo crec que falta escoltar i falta, realment, falta fins i tot copiar. És a dir, tenim altres ciutats i tenim altres models de museu. El Museu d'Història és una cosa encarcarada jo l'he visitat moltes vegades perquè a mi sí que m'agrada, no? la història, l'arqueologia, però és una cosa encarcarada, no té cap possibilitat d'intervenció, ni de dir, ni de fer, ni res. Això és com deia ell, no? És un aparador, no? I punto. Però és que tenim molts models de museus a tot el món i som incapaços ni de copiar, no? És que... potser una mica més actius al Museu d'Art, no? Perquè amb tot el que va haver ara del gris plom i, bueno, va haver intervenció, es va deixar que els artistes opinessin, que es posessin, però és una cosa encarcarada, és una cosa, com jo diria que vella, no? Com antiga, com que no provoca cap emoció nova, ni provoca ganes d'anar-hi, ni provoca... Això s'ha de solucionar, ha d'haver un projecte.
Això bàsicament respon a que no hi ha pressupost?
No, jo crec que no.
Sí? La gestió és funcionarial. O sigui, no hi ha un comissari o un comissariat independent de l'estructura funcionarial amb un pressupost per tirar endavant projectes. Per tant, com que és una estructura més municipal, i per tant tens uns funcionaris que treballen allà, amb un pressupost relativament limitat, perquè tampoc els funcionaris no és que generin iniciatives constantment i, per tant, dius, hosti, arrenquem més pressupost d'aquí. No, són estructures en cap com passives i han com entrat a formar part d'un magma de l'administració. En canvi, les propostes museístiques, expositives o centres culturals actius o proactius, normalment hi ha un comissionariat que està fora de l'estructura, que a més per concurs públic, és una persona que s'escull amb un cert consens, on té un pressupost determinat i una capacitat creativa i de contacte en un segment, en un sector en el qual es focalitza aquell centre cultural, capaç de moure iniciatives, capaç de moure projectes, capaç de moure coses. I per mi aquest hauria de ser el projecte, tant del Museu d'Història com del que vulgueu. És veritat que el Museu d'Història té les seves dificultats, però aquí, que és un centre cultural proactiu, jo crec que hauria de sortir de l'estructura municipal aquesta qüestió. Tenim un comissariat que és molt probable que hi sigui.
Sí,
tenim en compte
que
hi ha la Fundació Banc Sabadell darrere, que serà una cosa pública-privada. Segur que serà així. I, per tant, quina dotació pressupostària tindrà, quines iniciatives podrà prendre, si estarà molt fiscalitzat pel ple o, no estarà, o pel govern, si estarà molt o poc fiscalitzat. Totes aquestes coses són importantíssim perquè un projecte d'aquests tiri endavant. Amén dels edificis que entenc que són seran de primera divisió, quasi m'atreveixo a dir. La qüestió és quina independència política, perquè la cultura el que vol és independència, si no ja hi som, que toparem amb el ple, que toparem amb, el de sempre, perquè al final estem en una societat que la societat és de tots i tots hem d'opinar, però la cultura específicament, i si és proactiva i si és innovadora i si ha de captar i si ha d'interessar, normalment s'hauria de desmarcar de qualsevol pressió política o condicionada per segons què o segons qui. I això seria el més desitjable. Segurament també és el més difícil, i estic aquí fent una carta dels Reis d'aquelles... Que dius?
Que encara falta, perquè vinguin els Reis del Llebre.
Però estaria bé. Parteix de la base que és com si estiguessin jugant en un camp de quarta divisió regional de futbol i ara ens diguessin, si un camp de primera divisió, en totes les condicions. Això és un element de base que et permet plantejar-te coses diferents. A més, és un pressupost més gran. Jo crec que anem cap a aquesta direcció. Anem de cara a això, a portar la cultura de la ciutat a un primer nivell. Tenim els elements materials per fer-ho, segurament els edificis i els diners. Ara el que cal és crear tot aquest conglomerat de funcionament que sigui proactiu. Jo crec que anem per aquest camí. I la pròpia presència, com deies tu, de la Fundació del Banc de Sabadell és una garantia de que això podrà segurament ser així.
Mentre hi hagi Banc Sabadell i Fundació.
Sí. Això està clar, sí, mentre n'hi hagi.
Aquest és un altre. Va, i una cosa més del ple abans d'anar a publicitat, perquè a banda del que passi a dins, també hi haurà coses que passin a fora, i concentrada, convocada una concentració a les 5 de la tarda, coincidint amb el ple, funcionaris municipals que demanen al govern que s'assegui a negociar el conveni. Diuen que fa 2 anys que el conveni està caducat i que, per tant, diguéssim, fan les reivindicacions laborals, doncs, relacionades sobretot amb pagues extres, amb diferents qüestions, sobretot d'edificis, i aquí també s'hi suma la policia municipal, que com a funcionari, com a cos funcionarial, doncs, forma part d'aquesta protesta, però a banda hi sumen també altres reivindicacions pròpies del cos. Tornen a insistir en l'estat de la comissaria de Can Marcet. L'Ajuntament aquest cap de setmana ha recordat totes les actuacions que s'han fet fins ara dins de la comissaria. Els sindicats parlen d'unes esquerdes que l'administració local diu que s'estan treballant, que s'ha fet, doncs, una primera part de treure el guix per veure quin és l'estat de la qüestió, però que en cap cas hi ha cap mena de risc pels treballadors. I amb tot això diuen els funcionaris de la policia municipal que no faran més hores extra i que, per tant, doncs, aquí queden les qüestions i que fins que això no es resolgui no hi haurà més hores extra, perquè demanen més personal. Aquí l'administració local posa damunt la taula, doncs, tota l'entrada de nous agents, crec que són 13 els que van entrar la setmana passada, però aquí sí que s'explica que quan es jubila un agent, doncs, hi ha tot un procés fins a poder recuperar aquesta plaça, que no és immediat, no? Que hi ha tot un procés de diferents passos que fan que es trigui, crec que deien en un comunicat ahir l'Ajuntament, que triguen pràcticament 4 anys en poder tornar el professional a la mateixa plaça, perquè ha d'anar fent uns ascensos, i per tant això té implicacions. Jordi, com ho veus?
Bueno, és un conflicte que té moltes bandes, La part d'equipament, la part de no reivindicació de l'any, no sé si era 19, em sembla, d'aquests plusos, o del 20, no sé si era 19, em sembla, 20. El 20, d'aquests diners que es deuen. I hi ha una altra reivindicació, que és augmentar plantilla i millorar les condicions laborals. Per mi són 3 coses, o 4, que les han ajuntat i sembla que hi ha aquí una d'allò, però són 4 coses absolutament que s'han de separar. Per una banda, els diners aquests que reclamen de l'any 2020, crec que van guanyar un contenciós,
sí.
I ara l'Ajuntament el que ha fet és recórrer, i per tant està en el seu dret de recórrer, i per tant deu tenir els seus arguments jurídics per recórrer. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo diria que l'Ajuntament no està fent res malament, en el sentit de, escolta, el meu dret de defensa existeix, igual que el dret, doncs, de defensa dels treballadors, en aquest cas de la policia, no? Per tant, esgotem, perquè si tenim visions dispars en aquesta qüestió, doncs anem-ho a esgotar. Això és una qüestió, i per tant, ha de seguir la seva via. I aquí, per mi, no és legítima aquesta reivindicació des del punt de vista de no fer les hores extres per aquest tema. Per què? Perquè això està judicialitzat, i per tant està en un procés. Quan acabi, es veurà.
Sí, sí.
Això és una cosa. La caserna. Ai, la caserna.
Ai! Comissaria.
Comissaria. Sí. Bueno, és estructura també.
Sí, sí, és militar.
Militar, també. Plegat. La comissaria. Home, jo aquí sí que... jo he estat poques vegades, però hi he estat, per dintre i tal, en reunions i demés. I allò... ja no he estat als vestuaris, que veig que es veu que quan obren l'aigua freda surt calenta,
sí,
i el
revés.
Aviam, això no pot ser, això s'ha d'arreglar. Fer una comissaria nova potser són plaes majores, que quan estàs en campanya electoral dius, home, una cosa és la voluntat i l'altra cosa és la possibilitat, però que sí que una infraestructura ha d'estar en condicions. Per tant, jo crec que aquí sí que s'ha de fer un esforç de posar el lloc de treball amb les condicions adequades, no? I quan parlo de la comissaria, podríem parlar de la ràdio, o podríem parlar de molts equipaments que són, o un pavelló, molts equipaments que són municipals, que ha de complir uns estàndards. I això és allò que dèiem, anem fent edificis, però hem de tenir la capacitat, sí, de tenir-los en condicions. Per tant, aquesta segona reivindicació està clara. Augmentar el cos, bueno, això és un tema que em sembla que està sobre la taula, que l'Ajuntament el té clar, que a més hi ha posat en marxa aquestes promocions, arribaran més d'hora, més tard, això són 1.000 temes entre la formació acadèmica, els exàmens d'aprovació, incorporació al cos, etc, etc. És veritat que potser hem pecat de planificació, perquè si saps que la incorporació són 2 anys o 3, que deies, doncs potser sabent la tassa de jubilació i la tassa d'incorporació hem de tenir una planificació. Per tant, bueno, això és una qüestió de gestió, però jo crec que políticament està en la via. I la darrera és la millora de les condicions laborals. I això, per mi, no justifica el punt que estan plantejant de no fer hores extres. Això és negociació, és taula de negociació. I si es trenquen les negociacions, vés a la vaga, si vols, que això també és legítim. Però primer munta una taula de negociació amb un objectiu, condicions laborals. Per això he volgut com separar els quatre temes, que per mi, si s'ajunten tots, sembla, dius, hòstia, tenim aquí una crisi, però si els separes i els dissecciones... Un, està en procés judicial, per tant, respecta'l. Dos, l'equipament s'ha de millorar. Claríssim, segurament, n'estic convençut. Tres, s'ha d'ampliar la plantilla. Estamos en ello. Hi ha hagut un error, diguem, de gestió, de planificació. Vale, mea culpa, ho hem de millorar, això. I tres, condicions laborals, taula de negociació. A mi em sembla meridià, això, eh? Passa aquí i a qualsevol empresa.
Carmel.
Sí, jo crec que ho has explicat força bé, eh?
Gràcies.
És a dir, a veure, jo crec que hi ha voluntat de negociar. O sigui, el conveni es va denunciar el 2022, va haver uns compromisos que es va posar com a data de compliment, crec que va ser l'octubre del 2023, i es van complir, i ara estem en una altra fase d'uns altres compromisos, val? Que són aquests que estem parlant ara. Però, doncs, des d'aquest punt de vista, s'està negociant. O sigui, jo el que puc dir és que la voluntat de l'Ajuntament és negociar i que fan propostes, però que el fet de que la cosa avanci és de les dues parts. Tu pots fer propostes, però si no te n'accepten cap, doncs que això queda doncs, bloquejat. Vull dir, costa avançar, però costa avançar perquè ha de ser per part de les dues parts. O sigui, també els sindicats han de posar de la seva part, no? Des d'aquest punt de vista, precisament hi havia una reunió, em sembla, la setmana passada per seguir avançant, i el van suspendre perquè havien de preparar la mobilització d'avui per part dels sindicats. Per tant, jo crec que hi ha voluntat per part de l'Ajuntament. O sigui, podíem construir una comissaria nova, però probablement això s'ha descartat pel seu cos. Llavors, hi ha voluntat, hi ha un pla per millorar les instal·lacions, un pla que ja està aprovat i que s'ha de posar en pràctica. Totes aquestes deficiències que hi ha a la casa a Can Marcet, doncs està planificat corregir-les. I el tema de les esquerdes que hi han, s'ha vist que no eren estructurals, no posen en risc la vida de ningú, i el que s'ha de fer dintre d'aquest problema és, doncs, treure-les, que no es vegin, que es quedin, doncs, integrades amb l'edifici perquè no afecten a l'estructura bàsica, no? Doncs des d'aquest punt de vista hi ha voluntat, i el que està clar és que s'ha d'arribar a un acord. I probablement, tal com estan les coses, si ho mires per separat, doncs són coses que són lògiques i es poden analitzar, les juntes totes i sembla que sigui un problema insoluble, irresoluble. Jo crec que està claríssim. Hi ha una cosa que és important. L'Ajuntament defensa l'interès general. O sigui, quan l'Ajuntament es posa ferm en un tema concret, no està defensant els interessos particulars de ningú, està defensant els interessos de la ciutadania. I els funcionaris, evidentment, defensen els seus drets. Però s'ha de buscar un equilibri, com en totes les coses. El que no pots fer... Jo sóc de Comissions Obreres des de fa 40 anys. Més de 40 anys. He sigut activista sindical. O sigui, conec com funcionen els sindicats. El que no pots fer és utilitzar un recurs que tens. El funcionariat, d'alguna manera, té una protecció extra respecte als treballadors de les empreses privades. I això és de llei i és correcte. Però també tens que jugar-la amb mesura. Vale? Comparem en Terrassa en quant a salaris, comparem amb el salari mig, no anem a buscar el més important, mirem si realment ho podem fer-ho. És a dir, l'interès general que defensa l'Ajuntament és tan legítim com l'interès que defensen els treballadors, i s'ha de buscar l'equilibri i s'ha de recórrer la força, però amb mesura, posant per sobre la negociació. Per tant, jo aquí el que dic és que està bé, avui es poden concentrar i fer les seves reivindicacions, però el que han de fer dilluns és tornar a negociar. Però... I davant de les propostes, doncs, ser també més proactius.
Però, Carmel, tu, si has estat a Comissions Obreres, ho sabràs, no?
Encara hi soc,
doncs,
eh?
Encara hi ets. Doncs que difícilment s'aconsegueix res sense tenir clar cap on has d'anar i amb la lluita, amb el fet de posar la teva força, no?, com a treballador per davant, no?, i intentar aconseguir el que vols. I això és col·lectiu, no és individual, això és col·lectiu, és a dir, és tot uns professionals que estan lluitant per aconseguir unes millores i que sempre s'aconsegueix de la mateixa manera. És a dir, primer tu has de mostrar que el que vols i d'una manera primer dialogada, que suposo que sí que hi ha hagut negociacions i com ella molt bé ha dit, hi ha com tres fases, no?, i que cal fer-les. Però està clar que sense aquesta demostració de força d'alguna manera o sense aquesta reivindicació portada a nivell públic, difícilment s'aconsegueix res. És a dir, és un tira i afluixa, no? I sí que és veritat que ha d'haver voluntat per les dues parts i que tu sempre defenses l'Ajuntament. És lògic, jo entenc que per tu és lògic que defensis que l'administració està fent bé les coses, però segurament no sempre és així i que bueno, a tu com del PSC et costarà acceptar-ho, però que és veritat que és un tira i afluixa i és una lluita que és la manera com s'han aconseguit o com els treballadors tenen d'aconseguir les coses, no? La seva força precisament és la unitat, és el col·lectiu, no és la individualitat. És a dir, els treballadors no van aconseguir per un el fet, sinó és com a col·lectiu. No sé, jo crec que la gent ha de intentar buscar les millores en tots els sentits i les millores en el treball són importants, però sí que està clar que la solució sí que ha de ser pactada. Això està clar. La solució ha de ser pactada.
Jo defenso l'interès general, no estic defensant l'Ajuntament en aquest moment. Jo estic dient que l'Ajuntament representa l'interès general i quan l'Ajuntament recorre a una altra esfera judicial davant d'un tema, està complint amb la seva obligació, perquè defensa els interessos de tota la ciutat. O sigui, s'han d'esgotar les vies legals, i fins que no s'esgoten, no es pot ja reclamar que s'apliqui. Per tant, jo el que contraposo és l'interès general amb l'interès dels treballadors, que s'ha de compaginar. Però vull dir que l'Ajuntament no és una empresa explotadora que es dediqui a matxacar la gent. L'Ajuntament és molt més que això. Defensa l'interès del conjunt dels ciutadans. I això s'ha de posar en valor, com també s'ha de posar en valor el tema de que els treballadors, a través dels sindicats, defensen les seves reivindicacions. Jo el que dic és que posem això al mateix nivell, avancem amb la negociació, més enllà del que pugui ser aquesta tarda, que és un dret que tenen els treballadors a manifestar-se, avancem en la negociació, que hi ha voluntat de fer-ho, que s'han posat moltes propostes, però que en aquests moments costa que els sindicats les acabin acceptant. Doncs, bueno, avui passarà el que hagi de passar, però seguim en aquesta línia, busquem un acord, tenim clar que per un costat tenim l'interès general, que és l'Ajuntament, i per l'altre tenim l'interès dels treballadors de l'Ajuntament. I hem de compaginar-ho en funció del bé comú, ja està.
D'acord.
Alguna cosa més, Jordi, si no vaig a publicitat?
No, estic molt d'acord amb el Caramel en aquest cas.
Va, doncs publicitat i anem a altres temes.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell. El teu taxi de referència a Sabadell.
Encara no coneixes l'aplicació de Ràdio Sabadell?
La teva ràdio més a prop i de la manera més senzilla.
Estigues al dia de tota l'actualitat.
Escolta els podcasts i la ràdio en directe.
I tot des del teu mòbil o la teva tauleta.
Descarrega't l'aplicació de Ràdio Sabadell i gaudeix de la teva ràdio de la manera més ràpida i directa.
Disponible per a dispositius Android i Apple.
L'aplicació de Ràdio Sabadell, la teva ràdio encara més a prop.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents. Sí.
Cada dimecres de 9 a 10 del vespre us expliquem les novetats teatrals de Sabadell i de més enllà. La programació local, entrevistes, reportatges, curiositats històriques, musicals. Comentem estrenes de la capital, valorem la cartellera dels cinemes. Més de 300 programes parlant de teatre. Parlant de teatre. Podeu seguir-nos a Instagram i també a TikTok i podeu recuperar tots els programes a Spotify i al web i l'app de Ràdio Sabadell. El programa temàtic de teatre i arts escèniques de la teva ciutat. Amunt al taló.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
Amunt al taló. Saps que Ràdio Sabadell és molt més que una ràdio?
Som la ràdio de sempre, però ara també ens trobaràs a X, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, WhatsApp, Facebook i, com no, a radiosabadell.fm i a la nostra aplicació per a mòbils i tauletes.
La teva ràdio de proximitat es multiplica per tu.
Escolta'ns, llegeix-nos, segueix-nos.
Ràdio Sabadell, com tu vulguis.
Per ser el dia de tot el que passa a Sabadell, informar-te i entretenir-te, recorda.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents. Notícies Matí. L'actualitat més matinera cada dia a Ràdio Sabadell.
Tertúlia, avui estem enfrescats, en l'actualitat, avui els temes allò ens tenen enfrescats. Escolteu, hem fet balanç aquest cap de setmana també de com han anat els actes de l'Orgull a Sabadell a través d'aquest programa Sabadell Ciutat Orgullosa. Es materialitzava aquest cap de setmana amb la mobilització de divendres. Ahir també hi havia un acte al Museu d'Art on es feia una visita guiada per donar una mirada igualitària al que hi havia al fons del Museu d'Art, no? I s'explicava una mica diferents projectes que ha fet el Museu d'Art en aquesta línia, però el divendres podíem parlar amb la gent de Cal Enredus per fer una mica de balanç de les activitats que havien organitzat. Sabeu que és un programa conjunt entre l'Ajuntament i diferents entitats de la ciutat. Un d'ells són Cal Enredus, i no sé si us en recordareu que tot plegat començava amb una denúncia d'Abogados Cristianos a dues de les activitats que s'organitzaven en el marc d'aquest programa Sabadell Ciutat Orgullosa. D'una banda era una food truck que organitzava la gent de les Magranes, que ja van recollir totes unes assignatures per demanar doncs, que no en tenien perquè se'ls havia denunciat, perquè bàsicament el que deien des d'Abogados Cristianos és que en lloc posava que era per a persones majors de 18 anys. Ells deien, bueno, és que clar, el sexe no és només per a persones majors de 18 anys, vull dir, una persona de 15, de 14, de 13 pot tenir dubtes i que millor que pugui tenir un espai on consultar-los, no? I d'altra banda, doncs, l'altre era aquest taller de sadomasoquisme que organitzaven des de Cal Enredus. Doncs el Roberto Piqueras, el tècnic de Cal Enredus, ens deia, és que ha vingut més gent que mai. Vull dir que no sé si agrair-li, en certa manera, a la gent d'Abogados Cristianos que ens ajudés a difondre el taller, però deia, ha funcionat molt bé, és un espai que ha anat molt bé, i el Roberto sí que deia una cosa interessant, apuntava que una de les novetats d'aquest any és que probablement hi ha hagut més activitats que mai, i això segurament ha afectat una mica a la participació de cadascuna d'aquestes activitats per separat, no? Però sí que valorava el fet de que cada vegada hi hagi més entitats, més col·lectius que vulguin fer coses en aquesta línia, no? I ara en un context on el que hem tingut aquests dies parlant de tot el tema, de tot el que ha passat, doncs, per exemple, amb la mobilització a Budapest, etc, i amb els drets, i amb els tot plegat, doncs, sí que posava en valor, doncs, un context com aquest, que cada vegada siguin més les entitats que vulguin fer activitats en aquesta línia. Marga, què en penses?
Jo crec que, en general, està molt bé que de tant en tant hi hagin dies o jornades o que siguin reivindicatives de fets, no? En aquest cas, a tot Europa, i quan veiem que l'extrema dreta es va com ficant cada vegada més forta i més radical en aquest sentit, i que l'homosexualitat torna a estar perseguida, doncs són retrocessos i són passos enrere que són molt perillosos, perquè no acceptar la diversitat en tots els sentits, i en aquest cas, pues, en el sentit sexual, no? I de desig sexual. Doncs és un perill per la democràcia, és un perill pels països que no ho accepten. I crec que tothom té dret a expressar la seva sexualitat com vulgui, anar al llit amb qui vulgui, sempre que hi hagi un respecte al darrere. I a Sabadell, en aquest cas, quan hi ha una oposició molt forta o quan hi ha molta crítica o hi ha molt de debat al darrere, el que fa precisament és fomentar més la participació. I això és el que ha passat a Budapest. A Budapest, precisament per la prohibició, doncs ha tingut més èxit que mai. I espero que la gent continuï reaccionant d'aquesta manera, perquè és important que tots els drets de les persones en democràcia siguin respectats i no hi hagin prohibicions, no? ni hagin desitjos de que, criminalitzar o portar el terme ja a que són deficients mentals, a termes... És a dir, això ja estava superat, no? I no podem anar enrere amb això. No es pot anar enrere.
Jo crec que el principal problema és que a la nostra societat hi ha molta desigualtat, hi ha molta gent que ho està passant malament, i llavors l'extrema dreta juga en buscar uns culpables. I els culpables són els diferents. L'immigrant, el pobre, el que...
Les dones.
Les dones, la gent LGTBI+. Els diferents són el xiv expiatori en el qual l'extrema dreta, o la dreta més extrema, vol canalitzar la frustració de les persones davant d'un entorn social que és complicat. La falta d'habitatge, salaris baixos... Hi ha una sèrie de problemes que desestructuren la societat. I això, doncs, evidentment, la qüestiona. I és el que hauríem d'intentar evitar. Jo crec que està bé que cada un pot expressar la seva diversitat i que ho hem de respectar i que ho hem d'integrar i que hem de fer un missatge positiu. Però és difícil, eh? És difícil perquè l'extrema dreta juga amb això i cada vegada hi ha una majoria silenciosa que li compra bastant el missatge i que cada vegada li pot comprar més, perquè amb discursos no en tenim prou. O resolvem els problemes de base, que és tornar a aconseguir una certa cohesió social, o si no, tot el que podem fer, els discursos queden una mica al marge. Per tant, sí a favor de tot el que sigui mostrar la diferència, sí a favor doncs, de celebrar aquestes commemoracions que el que fan és reforçar aquest col·lectiu en el conjunt de la societat, però que hem d'anar amb cuidado perquè el discurs va per aquí. I hem de fer un esforç sobretot per crear més estabilitat a la societat. El tema de l'habitatge, el tema del treball, el tema de la sanitat, hem de treballar molt això i hem de dedicar-hi recursos, perquè si no, se'ns escaparà tot de les mans.
Bueno, poc afegir, perquè al final és un tema tan meridià, tan clar, tan de cajón, que diuen en castellà, que al final, estem parlant de persones, no estem parlant ni d'homes ni de dones, estem parlant de persones, i la persona ha de tenir un dret inherent, que és en el seu desenvolupament com a persona. I el desenvolupament com a persona passa des de com estimes, quines relacions sexuals tens, com treballes, com vius, com et relaciones, etc. No? Per tant, la llibertat, no la llibertat mal entesa des d'aquesta democràcia moderna que estem ara, que la llibertat individual va per sobre de la llibertat col·lectiva, però com a llibertat col·lectiva, això és fonamental. Per tant, a partir d'aquí, qualsevol discurs en contra d'aquesta llibertat col·lectiva, és a dir, de poder-te expressar lliurement en un col·lectiu, dintre d'un comú de persones, això és antidemocràtic.
És antidemocràtic.
Directament. És antidemocràtic. Llavors, estem en un context d'antidemocràcia? Potser sí. Potser sí. Potser sí, perquè la democràcia tampoc ens ha resolt gaires coses. La democràcia ens ha portat a situacions complexes. O sigui, ha estat tan transformadora que potser no l'estem sabent gestionar del tot, perquè ha portat moltes coses noves. Aquesta llibertat col·lectiva ens ha portat moltes coses noves que, de moment, algunes les gestionem millor i d'altres pitjor. I a alguns ciutadans li pot generar controvèrsia, inseguretat, contraculturalitat en el seu cap, i, per tant, és un procés que potser ens ha arribat, algú diria, massa lent, sí, però potser ens ha arribat massa de cop com a col·lectiu, cadascú li arribarà... O sigui, va massa lent, l'altre dirà, va massa ràpid, això, cadascú. Però com a col·lectiu ens hem ennuegat, poder, d'aquesta llibertat, no? A vegades, com, ja parlo com a societat, eh? Ja no parlo com a Jordi Obradors, és una mirada que m'ho miro i penso, ostres, no tothom ha digerit igual, o la digestió no tothom l'ha fet igual. I aquí està sortint gent que no se li ha posat bé això i està intentant-ho revertir. Perquè els canvis, ja sabem que, per definició, el ser humà, el canvi, diguem, el ser humà el resisteix sempre, el canvi, ja, per definició, individual, eh? Un canvi, ara parlant de les cadires quan hem entrat, a vegades se senta sempre al mateix lloc perquè tens aquell acostum. Sí. Hòstia, avui m'ha tocat seure allà. Ah, bueno, aviam.
Mira, ja quina, estic còmode.
Mira quina tonteria. Mira quina tonteria. Per tant, imagina't canvis més estructurals. Per tant, i som molta gent, som molts milions de persones, cadascú té la seva manera de pensar, el seu nivell cultural, els seus referents socioculturals, i per tant, hem d'avançar tots amb una certa, diguem, consonància, si no es produeix. I jo tinc la sensació que no s'ha avançat amb certa consonància. Això no vol dir que no s'hagi de seguir avançant, al contrari. Ha de saber haver l'activisme per despertaments que no despertarien mai. Això també és veritat. Però aquest activisme també ha de ser respectuós amb la gent que li costa més avançar. I, per tant, ens hem d'acompanyar entre tots, els que volen avançar i els que volen frenar. I llavors hi ha d'haver un respecte mutu perquè la societat avanci de forma cohesionada. Bueno, i a l'altra banda tens els activistes de la contra, eh? Els advocats cristianos, que jo sempre he pensat que fan favors avançar, perquè com que estan tan a la punta, la gran majoria pensa que aquests tios o ties estan xalats, per tant jo crec que estan tan a la punta que sempre contribueixen a avançar una mica. És veritat que de fondo van calant missatges, eh? I per tant el subconscient els va assumint, i aquest és el perill. Però des del punt de vista del fet, del moment, de l'acció que ha fet Advocats Cristianos, ajuden a tirar endavant projectes, ajuden a tirar endavant pensaments. Per tant, els dos extrems pressionen, a vegades es contrapressionen ells mateixos, però els dos extrems són necessaris per avançar. Però els extrems han de ser, o els activistes en aquest cas, i no estic definint activista igual extrem, però els activistes en aquest cas han de ser comprensius en que som una societat que hem d'avançar plegats, i que hem d'avançar indubtablement, però plegats. I quan se'ns queda massa gent enrere és quan entrem en la crisi, i algú col·loca missatges que no ens fan anar, no ens queden quiets, no, ens fan anar enrere. No és que no avançarem, no, és que ens fan anar enrere. I aquest és el gran perill.
Sí, diríem que d'alguna manera el gran problema és, per un costat creix la desigualtat, i per l'altre costat hi ha molts conceptes nous. Això costa d'encaixar. Perquè veure on surt l'oportunista, que t'està dient, això es passa per culpa d'aquests. Per tant, o treballem el tema de la desigualtat, o si no, no podrem vèncer aquest discurs d'extrema dreta. És l'única alternativa que ens queda realment. Hem d'equiparar-ho. El creixement, o sigui, hem de lluitar contra la desigualtat, però al mateix temps hem de fer un discurs coherent, que vagi a la vegada, si no, malament ratlla.
Però és que aquest patriarcat capitalista, imagineu-vos, ja vaig amb uns extrems, sempre intento en algun moment de la conversa en aquest extrem, no? Ens porta a l'individualisme. És que tot plegat està com rumiat, està com, bueno, com si hi hagués una predestinació, que el que s'ha de valorar és home, hetero, ric, jove, no? És a dir, anem cap a aquest model, i aquest model va en contra de tot això que estem parlant. És a dir, clar, va en contra, perquè la meitat de la població som dones, i dintre d'aquestes dues meitats, doncs hi ha una diversitat bueno, de tot tipus, no? Psicològica, mental, de triar, de... Per tant, no acceptar els homes tal com som, doncs és el que ens porta a homes i dones, clar. És el que ens porta a aquesta situació tan dura, no? I que pràcticament això resumeix amb la paraula democràcia, no? Democràcia, no? Que és acceptar, que és parlar, que és dialogar, que és, doncs, la deriva europeista ens està portant a una situació molt difícil. Espanya
és
deriva, com una laguna,
la deriva de la democràcia. O sigui, la democràcia és el seu propi perill,
ja.
Per
sí,
definició.
Sí, clar,
o sigui, la democràcia no resol.
No.
La democràcia es gestiona. gestiona. Perquè per ella mateixa... Exacte. És un perill per ella mateixa, la democràcia. La democràcia es gestiona.
Sí, sí.
I si no gestionem aquest espai de participació, que és la democràcia, perquè al final no és res més que un espai de participació. Si no gestionem això, entrem en un atzucat, perquè nosaltres mateixos ens farem la... O sigui, per què Europa està en aquesta situació? Perquè la gent vota en aquesta situació.
Sí, sí.
O sigui,
sí.
No hi ha hagut un cop d'estat, no hi ha hagut...
No, és la democràcia,
és la
que ens ha portat això.
Parlem de respectar, si la respectem, l'hem de respectar. Quan ens ve l'onada en contra, com quan es retira de la platja.
Sí.
La democràcia s'ha de respectar, eh? I la democràcia és així. Per tant, la democràcia no resol res per si mateixa. És un instrument, però l'has de saber fer servir. I jo penso que no tenim societats prou madures. O sigui, ha avançat tot tant, la intercomunicació, la globalització, els viatges... O sigui, tot ha avançat tant que la democràcia s'ha quedat petita. És a dir, quan s'inventa la democràcia, diguem, són societats molt tancades, molt petites, són conglomerats de persones reduïts que entre ells mateixos opten per un sistema d'organització plural, participativa i consensuada. Però quan aquesta dimensió comuna és global, aquí comença a petar el model. I, a més, aquesta globalitat se li ajunta en transaccionalitat. És a dir, tu pots anar cap aquí, l'altre pot venir cap allà, barregem races, barregem cultures, barregem rentes, ho barregem tot. I aquí el còctel és explosiu. Per tant, la democràcia no resol res per si mateixa. Al contrari, pot arribar a espatllar tot. O sigui, la democràcia no és la gran cosa. La gran cosa som les persones i la nostra capacitat de gestionar-nos. I aquí és on hem de posar el focus. Jo, això de més democràcia, la democràcia deixeu-la estar, perquè la democràcia per ella mateixa no és res. És un sistema de participació, de cohesió, que pretén cohesió i pretén consensos.
És una eina.
És una eina. La democràcia no fa miracles, no us confongueu.
Partim de la base que va ser la democràcia la que va portar Hitler.
Bueno, exacte. La història d'exemples...
D'exemples claríssims. Sí.
I ens ha portat
la democràcia
al Trump.
La democràcia no resol res.
Tota la raó del món.
Som les persones que ho resoldrem i la consciència de comunitat i com fem avançar la nostra comunitat. Encara que nosaltres vulguem anar a 100 per hora, igual hem d'anar a 60. Per tant, aquestes ideologies a vegades estan... És que... Sí, em sembla molt bé des del punt de vista teòric. Però si això ho expliques, trencaràs la teva societat. Sí. I no la faràs avançar en cap direcció. Potser inclús en direcció contrària on la volies fer avançar tu. Perquè li crees rebuig, perquè l'estàs pressionant, perquè se sent obligada, perquè se sent condicionada, perquè no entén res. I a vegades hem sigut tan progressistes que jo crec que ens hem descuidat gent pel camí.
Està clar, si jo ho passo malament a casa, no tinc feina, no pago un lloguer que és astronòmic, tinc 50.000 problemes, els meus fills no es poden col·locar ni independitzar...
Com Franco, digamos, mejor.
A mi que em parles de l'LGTBI, que em parles de totes aquestes històries, vull dir, aquest no és el meu problema.
Correcte. Doncs,
a vegades els temes ideològics evolucionen tant que la gent es queda despenjada. Sí. Per això dic que el tema de la desigualtat és fonamental. Sí. No ens podem quedar amb discursos que estan molt bé, que hem d'integrar les minories, però si perdem a la majoria, malament rai, i la majoria la perdem pel tema de la desigualtat.
Segurament.
El tanto com lluitem amb les desigualtats, també, per això.
Després, sí, això també està clar.
Que és tot un altre tema, eh? Perquè a base de subvencions, a base d'ajudes, no estem resolent. O sigui, hem de fer que les persones siguin capaces per elles mateixes.
És el que deies abans. Parlem molt de drets, però parlem molt poc d'obligacions. I això és fatal, eh? Una societat que només reclama drets, però que a l'hora de les obligacions desapareix, és malament rai, eh? Ho tenim malament, això, eh?
Hem de buscar aquests equilibris constantment, si no, ens equivocarem.
És que el fet col·lectiu, la comunitat, el compartir, tot això s'està deixant. És l'individualisme, ets tu, i això...
Cuides el cos, avui en dia l'obsessió per cuidar-te el cos, per estar en forma. És la mostra més clara, i ho respecto, però és la mostra més clara de l'individualisme que ens domina. Jo sóc el centre de tot.
Això ens va portar la democràcia, també, eh?
També.
Sí. Anota-ho, perquè la democràcia el que treballa és la llibertat de l'individu.
Clar.
I la llibertat de l'individu, com que som naturalesa persona, ja hem llegit molta, diguem, filosofia al respecte, no? La persona té una tendència, que és la supervivència, i per tant el jo està al centre de, diguem, genètic està en el centre genètic. I la democràcia promou això. La teva decisió, la teva participació, el teu interès, el teu... Llavors ens ajuntem perquè tenim qüestions comuns, però tots ens ajuntem perquè hi ha un impuls individual per ajuntar-nos. Llavors, la democràcia també porta l'individualisme.
Sí, sí, està clar.
Però és que està tant clar... No, però està clar que...
No estic fent cap discurs d'apologia de res,
No, però està clar que l'extrema dreta no soluciona els problemes de la gent. És a dir, l'extrema dreta no soluciona el problema de l'habitatge, no soluciona el problema del treball, no soluciona el problema de l'educació ni de la sanitat. Perquè el que encara està provocant més, encara està promocionant més, és l'individualisme i la riquesa individual.
Però això qui ho entén? Ho entens tu, jo, potser ell...
Però ho hem
gent...
de dir, ho hem de dir, perquè
no,
perquè no és la solució. És a dir, la solució no pot ser més individualisme. No, aquesta no és la solució. La solució no pot ser que es facin rics els més rics. Això no és la solució. És a dir, les coses col·lectives es solucionen parlant, dialogant i consensuant. Si no, no arribem a solucionar res. Com pot ser que es creguin que el tema de l'habitatge el solucionarà l'extrema dreta? Com pot ser que realment s'ho creguin?
Com que mai han governat...
És igual, és que encara que governin, perquè tenim exemples, Argentina, tenim Estats Units, tenim molts exemples. És a dir, en el moment en què governen, el que fan és no afavorir la col·lectivitat, no afavorir els febles, no afavorir les comunitats, no afavorir la ciutat, no afavorir res.
Però què és el que veu la gent? Veu el discurs polític d'avui en dia que hi ha, que és totalment polaritzat, i veu la seva realitat.
Hem d'acabar, que ens queden 30 segons. És que ara estaríem molta estona, perquè hem encetat un debat filosòfic molt interessant, però que no tenim temps d'abordar. Escolteu, gràcies per avui, gràcies per tota la temporada, per haver-nos acompanyat.
Gràcies a Ràdio Sabadell.
Descanseu molt, carregueu piles, que segur que l'any que ve serà intens també, radiofònicament parlant. Que vagi molt bé, cuideu-vos, bones vacances.
Bon estiu.
Us recollim tot plegat, tornem demà a les 8. Adéu.